Doncs apa, que busquem el... començar la setmana amb el Dia Mundial i avui t'explico que és el Dia Mundial de les Malalties Reumàtiques de la Joventut. De vegades quan parlem de reuma o de malalties relacionades amb el reuma o aquests o derivats d'aquesta família, pensem que són malalties de gent gran. Escolta, això ja quan serà gran, a la tercera edat, doncs no. Afecta a gent jove també i per fer-ho visible, doncs ja saps, i això dels dies mundial. Per tant, avui és el Dia Mundial de la malaltia de les malalties reumàtiques de la joventut, que aquesta és una altra, a tot li diem reuma, però després hi ha molts tipus. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Comencem setmana, és la prèvia a la Setmana Santa. Sí, sí, la Setmana Santa és la setmana vinent ja. Per tant, centres escolars, aquesta és la darrera setmana abans d'aquests 10 dies d'aturada, de vacances, o de vacances de Setmana Santa. Nosaltres tampoc tenim programació local la setmana vinent, perquè així també ens posem al dia, donem descans a tots els nostres col·laboradors i col·laboradores. Per tant, és la nostra també darrera setmana fins a després del Dia de la Mona. Però ens queda tota aquesta setmana per endavant, per tant, anem a aprofitar-ho. Déu-n'hi-do quin cap de setmana meteorològicament parlant. Hores d'ara ja estem a 20 graus a la ciutat de Lleida. Ens hem posat a unes temperatures, vaja, d'estiu, estiu. Aquesta setmana sembla que seguirà similar i la que ve, la Setmana Santa, que és la que tots volem saber quin temps farà, doncs encara no ens estan avançant com ens tirà la història perquè es veu que hi ha algun canvi. Mira, demà estarà amb nosaltres l'Armando Álvarez i a veure si el podem estirar de la llengua, però abans d'això busquem la previsió meteorològica a curt termini, la d'avui i demà, amb l'Ivan Álvarez. Ivan, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui a la província de Lleida tenim una jornada estable marcada pels intervals de núvols que podrien acompanyar-nos aquesta tarda, però sense esperar precipitacions. Amb temperatures que en general es mantindran sense grans canvis significatius, arribarem de màxim als 26 graus a Lleida, 25 a Balaguer, 24 a la Seu d'Urgell i a Tàrrega i 20 a Viella. De cara a demà dimarts tindrem un dia marcat per intervals de núvols que podrien deixar-nos alguns xàfecs ocasionals a la meitat nord. També serà un dia marcat per la presència de la calitja, aquest pols en suspensió i en general amb temperatures que seguiran mantenint sense grans canvis. Tindrem de màxima demà 26 graus a Lleida i a Balaguer, 25 a Tàrrega, 24 a la Seu d'Urgell i 20 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Ivan. 12:22 minuts, t'explico una darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Els treballadors penitenciaris tornen a bloquejar avui dilluns al matí els accessos a les presons de Lledoners, a Ponent, Puig de les Basses, Brians 1 i 2 i Mas Enric. Desenes de funcionaris de presons han col·locat de matinada pneumàtics, en alguns casos encesos, branques i pedres per evitar el pas al centre penitenciari. Pel que fa a les persones a les presons de Quatre Camins i Joves, els Mossos ho han evitat i han obligat a deixar un carril obert. A la presó de Dones, Batràs, hi ha una vintena de treballadors concentrats que han permès la sortida dels interns de tercer grau i l'entrada d'aliments, però no la resta de moviments. Fons d'Interior asseguren que els treballadors que vulguin poden accedir als centres i que alguns ho estan fent. Des del Departament d'Interior han remarcat que a tots els centres en realitat es permet l'accés de funcionaris, encara que sigui a peu, però que ja és voluntat seva decidir si ho fan o no. Expliquen que en algunes presons s'ha fet relleu, com ara Mas Enric, alguns a Lledoners i també a Batràs. S'ha constituït el SECOR per controlar la situació. A Brians, els Mossos han tallat els accessos en vehicle a les dues presons, però un centenar de treballadors han accedit caminant i impedeixen l'últim accés als centres penitenciaris amb una petita foguera i pneumàtics. La presència policial, però, és discreta i els treballadors que han d'entrar al matí, per ara, no han volgut accedir a la presó. Això ve de lluny, rematat, per desgràcia, amb el que va passar la setmana passada quan un intern, un pres, va matar una cuinera i després es va suïcidar. Però ja fa molt temps que els funcionaris de presós estan demanant que hi hagi canvis, perquè estan notant que alguna cosa no funciona, que cada vegada hi ha més agressions i cada vegada estan més desprotegits. Demanaven la dimissió de la cúpula penitenciària de Catalunya, però de moment no hi ha hagut cap moviment en aquest sentit. Canviem de tema, perquè el Segarra Garrigues obre demà la campanya de rec, tot i la manca d'acord amb el canal d'Urgell per repartir l'aigua procedent del pantà de Rialb. El president dels regants del Segarra Garrigues, Josep Maria Jové, ha explicat que ho han intentat tot per arribar a un acord, però les propostes de les dues infraestructures estan molt lluny l'una de l'altra, i serà la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre qui haurà de dictar els recursos hídrics que s'atorgaran a cada part. Mentrestant, el Segarra Garrigues regarà a compte fins que la Confederació es pronunciï a mitjans d'abril. Pel que fa a les restriccions del rec, Jové ha afirmat que intentaran que tots els cultius rebin aigua durant tot el cicle vegetatiu i perdre així el mínim de la collita. I és que ja hem arribat en aquell moment en el que s'ha de començar a regar i seguim sense tenir aigua suficient per garantir tota la campanya. Ja ha arribat aquell moment. Ja el vam veure l'any passat, la temporada passada, i hem tornat a arribar, i la situació no et sabria dir si és millor o pitjor, però de moment que s'ha d'estar pendent de fer restriccions i que puguin sortir-ne afectats les plantacions, per exemple, és que bé no estem. Gens. Ni molt menys, eh? Ni molt menys. Per cert, et canvio de tema i et parlo d'infraestructures a la zona de Lleida, i és que el nou baixador de tren al polígon industrial del Segre, de Lleida, ha entrat en funcionament avui mateix. Forma part de la línia Lleida-La Pobla de Segur de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i facilitarà els desplaçaments en transport públic a les persones que treballen a la zona, així com l'accés a espais d'interès natural i cultural com la partida de Grenyana, el Parc de la Mitjana i el Molí de Cervià. Es preveu que uns 23.000 usuaris facin ús anualment, o sigui, cada any, d'aquest baixador amb parada facultativa. El projecte ha costat 453.000 euros procedents dels fons Next Generation i l'han inaugurat la consellera de Territori, Esther Capella, el president de Ferrocarrils, Toni Segarra, i l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, que han arribat en tren al nou espai, a l'estil d'aquell de fa dècades, de les grans inauguracions, amb arribades doncs, amb tren o amb el transport que s'estigués inaugurant. En fi, sí, una gran obra, tots contents. Però si no arriba a ser per els fons d'Europa, no tenim ni 453.000 euros per destinar a fer aquesta obra. I aquesta obra fomenta el que deixis el cotxe a casa. Però o ens ho paga Europa o no arribem ni a aquestes misèries. 453.000 euros, entre tot Catalunya, per ficar un baixador perquè la gent del polígon pugui anar-hi caminant. Caminant! Perquè si després... És que clar, aquí ara ve la segona part. Després, per dins del polígon, la gent amb el patinet elèctric es movia. Però clar, si Ferrocarrils i la Generalitat han prohibit pujar el patinet al tren, doncs veurem. Jo no ho veig tan clar que la gent agafi el tren per anar al polígon, els deixi en una punta i després caminant te n'has d'anar fins a l'altra punta. Insisteixo, si després no dones un transport alternatiu per dins del polígon, ho veig complicat. I acabem amb la notícia econòmica, i és que la Comissió Europea ha proposat suavitzar algunes de les exigències ambientals a què obliga la política agrícola comuna, la PAC, una mesura que se suma a altres iniciatives adoptades en les darreres setmanes per provar d'apaivagar les protestes dels pagesos europeus. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Esports.
COPE Lleida. Estàs informat.
Deportes.
A partir de 2:15, ja saps, a la radiografia posem sobre la taula tots els resultats, les sensacions, notícies del món dels esports. Ara et fem un avanç amb el Sergi Tora. Sergi, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Bé, escolta, mira, comencem parlant de bàsquet, perquè sí. Just quan et fallen els de dalt, que és molt difícil que no fallen mai, Corunya,
bueno, m'ha fallat
Estudiantes...
dos, Corunya i Estudiantes, los Burgos van guanyar.
El Força Lleida va tallar la seva ratxa.
Bueno, però era un rival directe, eh? Sí, era la pista del Guipúzcoa, era ja un port de muntanya de fora de categoria, no? Si fiquem ara un símil de la volta. Per cert, avui comença la volta, però, la ciclista a Catalunya, Sergi. Hi ha una etapa que arriba a Lleida, i hores d'ara ningú sap on s'arriba, és a dir, jo crec que falta una informació...
Ho diran, suposo.
Sí, el mateix dia, no?
No, home.
Home, no sé, algun cartell, alguna cosa prèvia...
A veure, si... El Barris Nord fa olor a ACB.
Sí, se demana ACB.
Has de guanyar el teu rival directe. I aquest partit
sí, però jugàvem a Sant Sebastià davant d'un Guipúzcoa que venia de guanyar a Corunya. Per tant, era un partit fora de categoria. El que sí que és cert, que és una llàstima, que s'ha perdut el bàsquet a Beraix, perquè van guanyar de 7 punts aquí la primera jornada, per ser la primera jornada de Lliga, 7-5-6-8 al Barris Nord, i van perdre de 15, no? Per tant, han perdut el bàsquet a Beraix, que es va perdre l'últim quart. Però, com, si ara revisem com es troba la categoria de l'Alep Or, després de la Beres Quart té sempre més informació, el líder és el Corunya, amb 6 derrotes, contra les derrotes, 7 es troba, en aquest cas, un munt d'equips, hi ha Estudiantes, hi ha els dos Burgos, hi ha Guipúzcoa, després en tenim 8 a Alacant, i està tot
Està apretadíssim
per aquesta primera posició, que recordem és ascens directe. Sempre parlem molt del playoff i del factor pista, però no ens podem oblidar d'aquesta primera posició, que és ascens directe. A hores d'ara, curiosament, el Força Lleida està en una mateixa situació que el Lleida Esportiu, amb més jornades encara pel bàsquet. Està a 2 partits de Corunya.
Sí, està
a 2 partits, que serien 3 pel bàsquet a Beraix, però hi ha més jornades per endavant. I un calendari que sempre és complicat, però ara una mica més benigne, perquè hi ha molts enfrontaments directes, a haver tants equips, i nosaltres encara ens falta, val, d'acord, és a dir, Alacant a casa, però ara és l'època de Càceres, Fuenlabrada, Clavijo, Menorca, Real Betis, és a dir, encara hi ha molt en joc, encara hi ha molt en joc, perquè clar, potser algú guanya tots els enfrontaments directes, però si entre ells se van autoanul·lant, una vegada guanya un, una vegada guanya l'altre, doncs aviam què passa les últimes jornades. Sí que també és una realitat, a banda d'Estudiantes, no guanyem el bàsquet a Beraix amb ningú. Ni amb els Burgos,
clar, això també s'ha de tenir en
compte, ni amb Corunya, ni amb Guipúzcoa. Falta el partit d'Alacant, van guanyar Alacant, és a dir, aquí hauríem de guanyar l'Alacant, és evident, no?
Bueno, en parlarem a
però
fons,
vull dir com
a
està la
radiografia.
Situació. Però està tot en joc.
En futbol, que alguna vegada s'havia dit que els partits a migdia no ens anaven bé, doncs mira, victòria, 3-0.
Bueno, que s'hagin guanyat els dos,
Sí, sí, per això.
És el 3, sí, 3-0 i molt bé. Molt bé el Lleida davant del Formentera, 20 minuts que van ser d'incertesa, però a mesura de que va passant els partits el Lleida va tornar a dominar la pilota i no la perdia, doncs va arribar el primer gol de Becerra, que el van a buscar, va ser un cop de cap una mica inversemblant, però la pilota doncs va entrar. Havia tingut dos anteriors Becerra amb el cap per inaugurar, i una vegada que el Lleida va començar amb 1-0, ja va ser dominador absolut del partit, amb el susto, perquè el futbol està ple de trampes, i també la vida, que amb 2-0 a favor al minut 60, la injusta expulsió per a mi de Sergio Montero, per la segona targeta groga, que va ser molt rigorosa, i perquè la jugada surt precedida d'un contraatac del Lleida, on la jugada era falta a favor del Lleida i expulsió del defensa del Formentera.
Ni tan sols es va pitar la falta.
No, l'àrbitre va dir siguen, el popular siguen, Montero es va aixecar i va protestar l'àrbitre, veu una targeta groga primer justa, la primera, per la protesta vull dir, perquè la jugada era increïble, però és que la segona li va fer 5 segons després de la primera, quan Montero marxava, i clar, jo dic, haurà estat un insult, aleshores callo, però és que era una altra targeta groga, per tant era doble targeta groga, que és la desconsideració arbitral amb les decisions segons la mateixa acta arbitral. Home, estava marxant de la teva posició, estava ja d'esquena, per mi va ser, clar, és que deixes amb 10, amb 2-0 al minut 60,
bueno, i el proper partit?
Exacte, no juga, Torrent. Va ser molt important. Va fer quadri uns últims minuts espectaculars, com mai s'havien vist al camp d'esports d'un jugador. Tothom dempeus aplaudint a quadri. Jugava perquè tenia camp per córrer, perquè tenia per darrere a Musa, vull dir, per les condicions del partit. I un altre jugador a la causa que ens va encantar, jo crec que a tots, és Joao. Joao, és a dir, és futbolista amb una cama... i molt bé. I el públic està amb l'equip, però perquè li ha donat molt aquest equip al llarg de l'any. amb els moments, tant amb les derrotes com amb les victòries. I ara tot queda tal com amb el Badalona Futur.
Clar, amb els resultats, el Badalona Futur va acabar guanyant, tot i que va començar perdent i va començar penal, a remuntar penal, amb un penal, penal però bueno, va acabar guanyant, 55 punts. Segon es col·loca, ara tots ja tenen els mateixos partits, ja han recuperat. Sí. Segon és el Lleida amb 51 punts, a 4, que serien
dos
5.
Dos partits.
A 5, perquè el tema del gol a Berais.
És una derrota i un empat.
L'Europa va punxar.
4-1 va perdre a Terrassa. També l'Europa ha jugat 3 partits a la setmana i aquests jugadors ho acusen molt perquè clar, anàvem guanyant 0-1 la mitja part i va acabar 4-1 al camp del Terrassa.
El Sant Andreu ha tornat a guanyar.
Un altre és al camp del
Penya. Està a un punt de l'Europa i l'Hèrcules ha empatat a casa.
Sí, no, fora, al camp de la Nucía. Però a la Nucía, que és l'equip desahuciat. 0-0.
Jo t'ho dic perquè no és la nostra guerra.
No, una cosa important.
Està a 8 aviam, punts de
perdó,
quedar fora.
No, perdó. Amb la derrota del Torrent i la derrota de l'Espanyol B, la promoció de Sant ja la tenim assegurada. Perquè està ja a 14 punts, 13.
Que sí.
És a dir, ja tenim assegurada la virtualment, no matemàticament, però virtualment la promoció, i ara és la lluita d'aquesta primera posició, que evidentment doncs el podem fer guanyar.
Queden 7 jornades.
I esperar que el Badalona perdi. La següent, ui viu, Torrent-Lleida a les 12 i Sant Andreu-Badalona Futur.
Clar, aquest és el que pot...
Sí, però primer hem de guanyar Torrent, eh?
Sí, evidentment.
Primer hem de guanyar Torrent. Que ja dic, no vull utilitzar la paraula difícil, sinó que és un partit igualat. El camp del Torrent és el mateix que el camp del Saguntino. Sí. Parlo de la gespa artificial.
Sergi, en parlem a la radiografia.
Molt content, estic molt content amb el Lleida Esportiu, i per tirar i per fer-me l'humor, a mi la categoria que jugui la pròxima temporada o un o l'altre no m'influeix en absolut amb el que és la meva adhesió a un equip de futbol a la ciutat. I per acabar, l'AEM s'ha salvat ja matemàticament.
Ah, sí,
matemàticament la permanència, 1-1 al camp de l'Alavés, continuem a 5 punts per damunt de l'última posició de promoció d'ascens, per tant estem dins de la promoció, ara anem al camp de l'Espanyol, complicadíssim, però és bon punt, es començava perdent 1-0, però la segona part doncs, el gol de Palacios va significar l'empat a 1 al camp de la Glorioses Alavés, el Mollerussa perdia 2-1 al camp de l'Olot, era el líder a l'últim minut, quina mala sort del temps, se complica la vida del Mollerussa perquè pot baixar Cerdanyola i Manresa, i els ascensos compensats, i l'Àdic Lleida empatava 1 al camp dels Sants.
Per cert, el futsal Lleida amb futbol sala que ha guanyat 2-5 a l'Espanyol, que segueixen líders.
No jugava l'hoquei i el Balàfia Voli va perdre 2-3
sí,
de Sants.
En parlarem, perquè el Balàfia se li ha complicat molt ara ja des de carambola. En parlem a la radiografia, gràcies Sergi.
I el CSI va guanyar, una abraçada. Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
COPE Lleida.
Doncs apa, que ja és aquell moment de la setmana, els dilluns, en els que tenim aquests consells legals que ens arriben des de Q2 Consultors, www.q2consultors.com. Quan dic consells legals, un de seguida pot pensar, bueno, això és per grans empreses. Doncs no, això és consells per tothom i per coses grans o petites. Mira, si és important per tu, si és important per tu, és una cosa gran per tu. I ja està. I és amb la mentalitat amb la que has de trucar a Q2 Consultors, que tens un telèfon a la teva disposició, que és molt fàcil de recordar. 973-28-28-18. 973-28-28-18. És important per tu, tu els hi expliques i ells t'atendran de manera totalment personalitzada. Q2 Consultors, que estan a Balaguer, a Viella, a Barcelona i a Lleida, al passeig de ronda número 57. I recorda, q2consultors.com. Amb nosaltres, l'advocat Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Oh, bon dia, Ricard.
Doncs anem a parlar d'un tema que espero que deixi de ser la típica promesa política per passar a ser una realitat, perquè sí que és veritat que hi ha molts joves que voldrien accedir a una... Anem a parlar de l'accés a la vivenda per part dels joves, que voldrien accedir-hi, que ja estan disposats a fer l'esport, l'esforç, però que necessiten encara una ajuda. I fa un temps, doncs des de les esferes polítiques es va dir que s'activaria un paquet de garanties de préstecs hipotecaris per als joves, o almenys per les entrades. Jo ben bé no sé com va anar la història. Josep Lluís, et pregunto, anem a fer un resum del que van dir que seria i després el que creus que pot arribar a ser. Bé, que a vegades és diferent.
El que sí sabem a data d'avui, perquè és que al mes de febrer, fa ben poquet, el Consell de Ministros, Consejo de Ministros espanyol, va fixar les condicions per l'accés d'una línia de 2.500 milions d'euros d'avals per a jovens que no tinguessin més de 35 anys i famílies, en el cas aquí ja podem tindre més de 35 anys, que tinguin fills menors al seu càrrec, perquè poguessin accedir a la seva primera vivenda. El detall de tot això, fins a que no arribi la llei, no ho podrem acabar de perfilar, però el que sí que tenim que dir és que és una cosa que té força interès, podria arribar fins i tot, se diu, amb unes 50.000 persones. Mm-hmm. Serien avals ICO, uns avals ICO que us poden recordar aquells avals d'ICO del Covid, aquelles operacions del Covid, però cal explicar. L'aval no és un préstec que em faci a mi l'Estat, val? Ni és una quantitat que se'm doni a fons perdut. És a dir, jo tindré un deute, el que passarà és que l'Estat, amb aquella hipoteca, el que fa és garantir, en cas d'impagament meu, fins a un 20%, o en el cas de determinades vivendes de certificació energètica D o superior, fins a un 25% del deute. És a dir, normalment un banc el que em demana és que jo faci una aportació inicial d'un 20% i el resta m'ho financem amb una hipoteca. Aquest 20%, diguem-ne, que perquè no tinc que desemborsar, el que ve és l'Estat ajudar-me i a fixar aquesta mena d'aval. Això no vol dir que si jo deixeixa de pagar, això no m'ho reclamés l'Estat. És a dir, no m'ho reclamarà el banc, però sí que m'ho reclamarà l'Estat, perquè jo tindré un deute amb l'Estat. Per tant, aquí cal veure que no és que sigui algo gratuït.
O sigui, l'Estat el que proposa és fer d'avalador i amb la mateixa fórmula de si t'avale una persona?
Correcte. A la mateixa, sí, però limitat amb aquest 20% del valor de la vivenda i per un màxim de 10 anys.
Val.
Suposo que en cap de 10 anys
i estic corrent, pues, la hipoteca i vinga.
Però l'Estat no em deixa els diners ni me'ls dona. Aleshores, una mica la gent se preguntarà, molt bé, vinga, va, fixat aquest 20%, fixat aquests 10 anys, qui pot accedir?
Clar.
En principi, hi podem accedir quan vulguem comprar aquells que tinguin una residència legal a Espanya durant els 2 anys anteriors. Tinc que tindre menys de 35 anys o tenir fills menors al meu càrrec sense importar l'edat d'aquests fills. Val? S'estableixen també uns límits d'ingressos bruts per a les persones sol·licitants. Si són persones individuals, 37.800 euros, si són parelles, 75.600, i després se va incrementant aquestes quantitats en funció dels números que tinga, dels fills que tinga el meu càrrec. Mm-hmm. Val? A la qual, diguem-ne, que diríem que el perfil del 15% dels joves catalans entraria dintre d'aquest marc, val? També no és per qualsevol, sinó que jo tinc que tindre un patrimoni limitat, és a dir, el patrimoni meu previ no pot ser superior a 100.000 euros, ha de ser la meva primera vivenda. Primera vivenda, diguem-ne, sencera. Val? Mm. Hi ha algunes excepcions en casos de divorcis, en persones que tinguin problemes d'accessibilitat a la vivenda, que es podria dir. Té que ser la meva vivenda o residència habitual i permanent, és a dir, no pot ser una segona residència. També sembla que hi haurà límits als preus de la vivenda, és a dir, no per qualsevol vivenda, sinó que verem a veure què diuen aquí les comunitats autònomes, val? I el podem demanar a qualsevol lloc del territori espanyol. Això pel que fa a les condicions que fixa el govern. Una altra qüestió serà quines condicions me fixarà a mi el banc corresponent. Verem quins bancs entraran amb aquest, diguem-ne, joc, entre cometes, i quin perfil financer me demanarà a mi el banc. Normalment aquí diguem-ne que la quota hipotecària no tindria que superar el 30% dels meus ingressos, no? Mm-hmm. Però verem a veure com acabarà de conjuntar-se els criteris dels bancs. Hi ha algú que diu que fins i tot això provocarà efectes contraris.
Que pujaran els preus.
Pujaran els preus dels interessos i podrien pujar els preus de les vivendes, en el sentit de que si hi ha més demanda,
clar,
aleshores provocaré això. Però, bueno, en tot cas, jo crec que és una bona notícia. Jo crec que se'n podran aprofitar força joves, que caldrà veure la llei i la lletra petita,
sí,
i cadascú tindrà les seves condicions particulars, que, a més, tindrà que pactar o negociar amb el banc de turno. I com aquell anunci, busque, compare i si encuentra algo mejor, pues compra, no?
Bueno, hi haurà moltes cases que faran molts números, o que potser ja els porten fent, preparant sumes, restes, si ho agafem aquí, si algú m'avança tants diners... perquè ho hem tractat alguna vegada i si vols algun dia també ho podem tractar, el tema de que els pares puguin deixar diners als fills per fer aquesta entrada. Perquè clar, ara estem parlant de que és l'Estat el que avala, però imagina't que uns pares volen deixar uns diners, deixar o donar. Clar, no és el mateix deixar que donar.
Correcte. Deixar significa...
Legalment, parlo.
Deixar significa retornar i donar significa això, donar, no? A més, és una operació que els notaris diuen que cada vegada es fa més. Aquestes donacions o aquests préstecs o altre tipus de mesures precisament per ajudar els fills a veure que aquests avals dels pares o ajuts dels pares poden concórrer perfectament simultàniament amb aquests avals de l'Estat.
Sí. No hi ha cap això, mena... Anem sumant, no?
Anem sumant.
Per això et dic que hi ha cases que suposo que fa dies que fan números i números i sumen i resten i a veure com em va sortint tot plegat el trencaclosques. Sigui com sigui, quan ja tiri endavant aquesta llei, perquè clar, llavors sabrem exactament què entra, què no entra i si és igual a totes les comunitats o no, que podria no ser-ho.
Ben bé del tot podria no ser-ho i a més, clar, quan mirem els perfils de les persones que poden accedir, representa, aquí jo deia que al voltant del 15% dels catalans podrien accedir, dels joves catalans podrien accedir, sembla que en altres comunitats que tenen una renta per càpita inferior, pues hi hauria més percentatge clar. Per a bé o per a mal que podrien accedir-hi.
Uh-huh. Bé, doncs n'estarem a la White. Si tens ja alguna consulta en aquest respecte o similar, ja saps que pots trucar a Q2 Consultors, 973-28-28-18, 973-28-28-18. Estan al passeig de Ronda, número 57, a Lleida. Truca abans, evidentment, però també els trobes a Balaguer, Viella o Barcelona. Tu fes un truc, exposa la teva consulta i t'assessoraran de manera totalment personalitzada. A internet, q2consultors.com. Ha estat amb nosaltres avui l'advocat Josep Lluís Gómez. Com sempre, un plaer. Escolta, estic mirant ara el calendari. La setmana vinent ja no... vaja.
Setmana Santa.
Et dono festa.
Vacances. Ah, perfecte. Sí.
I a més, com que et toca els dilluns, l'altre dilluns és Dia de la Mona, per tant, també et dono festa.
Ja està prou bé.
O sigui que ja ens tornem a escoltar i a veure, Josep Lluís, ben entrat el mes d'abril. Que Déu-n'hi-do, eh? Per tant, que tinguis bona Setmana Santa.
Gràcies, Ricard, i bona Setmana Santa a tothom.
Va, que fem una pausa ràpida i posem somriures a les cares de la gent.
Vuelven los clásicos de la mano del mejor.
Omega.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Classics con José Luis García. Esta semana, El Halcón Maltés de John Huston. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Va, que avui té una cara diferent. Se li nota. És que no ho pot amagar. Joel Carnicer, que ja sabeu que és professor, clar, és la darrera setmana abans de Setmana Santa i no ho pot amagar. Està més feliç. No sé qui ho deia, o més feliç que un tornavís. No sé jo si els tornavisos són molt feliços o no, però bueno. Escolta, comencem amb algú ho ha fet amb el Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard!
La frase.
¿Cómo pudiste hacerme esto a mí, Ricard? ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí?
Escolta, és veritat aquesta dita, els tornavisos són feliços?
Jo
més feliç
que
un tornavís?
Jo crec que sí.
O és que és algú que va dir
anís,
el que rimi, ja
i,
està.
I un anís també.
Ah, sí? Més feliç que un anís?
I un anís? Com sabem que és feliç un anís?
Sí, no ho sé.
Però els tornavisos segur que són...
Bueno, però tu estàs content, fas bona cara.
Jo estic content i...
Home, una setmaneta d'aturada va
però
bé.
Però t'he de dir una cosa.
Què et passa?
A mi, personalment, no m'agrada la Setmana Santa.
Ara què li passa la Setmana Santa?
Pues mira, que la Setmana Santa té un problema molt gran.
Quin
que és quan comences
té?
A fer vacances, quan comences a estar bé, de dir, ara estic bé, has de tornar a començar.
Però què vols? Que
has d'anar a treballar una
altra
vegada.
Però que tu tens 9 dies de festa.
Bueno, què et sembla?
Que bueno, jo en tinc 4.
Sí, home, però tu no aguantes el
que aguanto jo cada dia. No, espera, 7, 8, 9, 10. 10, tu en tens 10 de dies.
Vale.
Que el dia de la Mona també.
Però precisament quan ja t'hi fas, quan ja t'hi fas de dir, hòstia, ara 10 dies, oh, que bé. El 8è dia que dius, que bé que estic, allí se torna.
Mira.
No, jo no les faria. Jo no les faria aquestes vacances.
Ah, no? Pues no. Bé, les canviem.
Les agafaria aquesta setmana i les posaria de cara al juliol.
Ah, te les sumes allà.
Exacte.
Ja. O sigui, tu l'última setmana de juny ja desapareix.
Ja diria,
mira, abans de Sant Joan fora.
Pleguem abans i...
Mira, sí, ja. Jo... és un dels temes que podria fer anar... No, no ho puc dir molt fort perquè a casa estic ple de mestres, però... però per trencar el gel, si t'acostes amb una persona i vols trencar el gel, li preguntes, ets del sector educatiu? Ets mestre o mestra? Si et diu que no, li dius, oh, quina ràbia fan, Tenen 10 dies per Setmana Santa i escolta, encara es queixen, aquest sector. I bueno, a no ser que després tinc un familiar que si ho sigui, et pot sortir fatal. O pot empatitzar i dir, tens tota la raó i has trencat bé el gel.
Això, sí.
Això.
Sí, és així, però
mira, no. Ho dic amb tota la comprensió cap a les persones que treballeu al sector de l'educació, que cada vegada us ho posen més difícil. No els alumnes,
no, els pares.
Sinó els pares i les institucions.
Sí.
Si el departament cada vegada us ho està posant més complicat.
Però, sisplau, ara però aquí faig una crida als pares, perquè també és el que dic que...
Espera, que ens posem seriós.
Vinga. Perquè és veritat que drets n'hi volem tots, però sí. Deures i obligacions no en vol ningú. I prou ja de les frases mi hijo no hace esto en casa, mi hijo no lo ha hecho, esto es mentira,
bueno.
Mi hijo es muy bueno, i tal. Perquè els vostres fills, us ho penseu o no, fan coses.
Sí.
Igual que vosaltres feu, igual que vosaltres no sou iguals a casa que amb les amigues, que a la feina, pues això és igual. I el que no pot ser és... No, això és impossible, el que m'estàs dient. No ho ha fet el meu fill.
Mira, perquè no us autoritzen, però si no seria tan fàcil com... Autoritza'm a gravar les classes i t'ho ensenyo.
A mi m'encantaria. I...
No, perquè al final és la teva paraula contra la meva. Dic, no cal, la meva paraula no cal que te la creguis. Mira el vídeo.
Sí. És més, jo... Que crec
els,
que ho puc
els pares estem una mica malament de la vista, sí, en aquest aspecte.
Sí. Bueno, clar, perquè sempre volem que el nostre fill sigui el més alt, el més guapo i el més llest, però no pot ser. I jo, que sóc un professor que acostuma a caure bastant bé, he tingut també intents d'agressió per part d'alumnes que m'han volgut pegar.
Ah, d'alumnes.
D'alumnes. I
no, mi hijo
no... Bueno, perquè potser li has dit alguna cosa com canviat de lloc que estàs parlant o t'estàs tallant el cabell a classe.
T'estàs tallant el cabell a classe?
Sisplau, deixa tallar el cabell a classe.
Això no ho he escoltat a la meva vida.
Però això, a mi m'ha passat, no a un amic, no, a mi m'ha passat de dir, pots deixar de tallar-te el cabell, sisplau?
Però i què carai fa aquesta persona?
I posar una incidència conforme l'alumne s'està tallant el cabell a classe en lloc d'escoltar i aixecar-se i venir a pegar-me. Llavors, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, i després truques a casa i no, el meu fill.
Home,
no,
és que la incidència és tremenda, perquè com que ve acompanyada de text...
Això, exacte, això... Està passant als centres i els pares no ho volen veure.
Tallar-se el cabell a classe.
Vull dir, és fort.
Clar,
és
després fort, ve l'examen i no ens enterem de res. Però clar, doncs com ho hem d'entendre?
I a mi m'ho diuen, suspenen l'examen i els dic, però com has pogut treure un zero? Diu, home, diu, perquè no he estudiat.
Ah, home,
dic, però no has escoltat res? Ah, no, home, dic, bueno, diu tal. Vale. I llavors el propi nen t'ho diu i te truquen dels pares dient...
Què és això de ficar un zero al meu
fill?
Que
el meu fill ha estudiat i el meu fill s'ho sabia i això li tens mania i per això li has posat un zero. I et quedes amb una cara quan tu es parles amb el nen i te diu no, és que no he estudiat gens. I el pare defensant lo indefensable, que vol dir que no l'havies estudiat.
Això també tens raó.
Que vol dir que has estudiat, hijo mío? Sí. Ah, va, pues ja està.
Pues venga, pa'lante.
I no feu més el ridícul, sisplau, que no vam néixer ahir.
Bueno, no sé si seria un tema per trencar el gel aquest, tens
no...
fills? Doncs no facis el ridícul, ja,
exacte,
dient coses
no.
Que no saps.
Sí, sisplau.
Els professors no. Però
no,
és veritat, és un tema seriós i real i verídic.
Sí,
i tots ho sabem,
exacte,
no, que això funciona així.
Llavors, bueno, sí, però per tancar el gel, si vols, podem dir un altre.
A veure.
Aquesta m'agrada molt.
El de la Torre Infiel, no, que ja el
no,
vas dir.
No, però aquesta m'agrada molt perquè dic, és que potser tot ve relacionat amb això. Li pots dir, tu sabies que menjar pedres durant l'embaràs té un nom... I es diu alotrofàgia.
No ho havia sentit a la meva
vida. I llavors vida. Li vaig preguntar, tu has menjat pedres, no? Mentre
pedretes, suposo.
No, no,
però
no.
Què és això de menjar pedres?
T'ho explico, diu...
I per què ha d'estar embarassada?
Perquè diu que són que durant l'embaràs pots tenir trastorns d'ingestió i conducta alimentària i és un desig irresistible de llepar o fins i tot menjar substàncies rares durant l'embaràs.
Pedres.
Ja sigui terra, pedres, guix... saps el guix?
El guix de
la pissarra i el guix de l'altre. De...
Mare.
Pues això se'n diu alotrofàgia.
Alotrofàgia. Però vamos, és un trastorn interessant.
Exacte,
eh?
Exacte.
No, més que res perquè les pedres, per molt àcid que tinguem l'estómac i el sistema digestiu, no es desfan. Per tant, han d'acabar sortint.
Correcte.
Ja sabem per on han d'acabar sortint, sempre que tot vagi bé, eh? Insisteixo, perquè si no va bé, llavors t'ho han de treure i ja parlem d'una intervenció quirúrgica i pot ser molt, 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 molt pitjor.
Claro.
Però no l'havia sentit de la meva vida. Bueno, va, que ens acostarem a la una de la tarda. La humanitat ha estat treballant per tu i en què ha estat treballant?
Pues gràcies a la humanitat tinc, no vull presumir, Ricard, però tinc segurament una de les 10 notícies de l'any.
Ah, de l'any
aquí ja. Ara mateix, venga. Ja. I diu...
Què ha passat?
Gandalf...
Qui és Gandalf?
El del Senyor dels Anillos.
Vale,
és que això no, és molt bo.
No
és que és una notícia molt... No, què?
No, no, que no he vist el Senyor de los Gramillos. No ho he vist. No.
Pues,
no, ho tinc pendent, no, sí. Però no, venga, el Gandalf...
Aquest Nadal. Gandalf! Però tu saps qui
però
és?
Però com aquest Nadal? Que em falta molt, d'aquí
bueno,
al Nadal.
Per això, jo m'estic guardant el llegir-me el Quijote aquest any per l'estiu. Pues ja està,
Quijote. Ho tinc. Bueno, va, Gandalf.
Tu saps qui és Gandalf?
No.
El senyor...
El de la barba blanca.
El de la barba blanca.
Hosti, no és de Harry Potter, aquest?
No, perquè aquell és el Dumbledore.
Ah, sí, vale. Bueno, és igual, sí.
Gandalf està inspirado... No és... T'ho juro, Ricard, que la notícia...
És de veritat.
És de veritat. Gandalf està inspirado en el tío abuelo de Bertín Osborne.
Va, home, va.
La història del cura espanyol que crió a Tolkien e inspiró parte del Senyor de los Anillos.
És veritat.
Com t'estàs quedant?
És increïble.
J.R.R. Tolkien, l'escriptor del Senyor de los Anillos, fue educado por un sacerdote gaditano que sirvió como su tutor legal.
I aquest era l'oncle del Bertín Osborne?
El idioma élfico de Gandalf y parte de sus libros tienen raíces en este español.
¿Cómo? Pues, li ha tret poca punta, això, al Bertín Osborne.
Molt poc, és que li passen tantes coses amb aquest home que... Què te coneix? Com te quedes?
Me quedo raríssim.
Es veu que aquest senyor era un capellà que es deia Francis Xavier Morgan.
Mm.
¿Vale? I també... Pues, no, perdó. El, sí, ho he dit bé. El sacerdote se de Francisco Javier Morgan i Osborne.
Ah.
Vale? I és el que era un home alt, molt savi, amb barba, i vestia amb una llarga capa. I això. Llavors, aquest home es va inspirar amb el Gandalf. Perquè resulta que era de pare galès i de mare espanyola. Vale?
Vale.
O sigui, ara ja saps que Gandalf està inspirat en el...
L'he buscat i no... Bueno, a la Wikipedia hi ha un apartat que fica relació amb els Tolkien.
Ah!
O sigui, és molt
Brother Tolkien.
Però no anava per aquí. Diu... bueno, familiares. Thomas Osborne... Conde de Osborne i J.R.R. Tolkien, que és l'ahijado.
Sí, perquè el va agafar com a tutor legal.
Hilary Tolkien, també ahijada, i Bertín Osborne, que és el sobrino bisnieto, o sigui, que ve de lluny. Diu, otros nombres, amb els que se el coneixia. Tío Curro.
Ah!
Sí, el tío Curro.
El tío Curro.
Bueno, a la foto que surt aquí de l'any 24 no surt amb barba, però bueno...
Però com t'has quedat?
No, és increïble. Veus com el món és més petit del que, del
home,
que sembla.
És que de veritat,
Sí, sí.
M'ha semblat molt fort,
Jo no ho hagués dit a la meva vida, aquesta relació. Ara només em falta veure...
És la notícia de l'any, Ricard.
El senyor de los anillos aquest i...
Aquest, diu. Un dels millors llibres de la història de la humanitat.
Jo vaig
directe... I les pel·lícules també.
Jo vaig a la pel·li directe.
Pues les pel·lícules també són...
I vinga, alegria. Bueno, me les recomanes, les pel·lícules?
Hombre, són fantàstiques.
Quantes n'hi ha? Tres.
Tres.
Però és que duren molt. A què no duren 90 minuts?
No. Duren dues hores i tres hores...
Dos hores.
Però valen molt la pena, valen de veritat.
Bueno, et creuré, i com no m'agradin,
Saps
que la primera la vaig començar i em vaig a dormir dos vegades i vaig dir, bueno, vale, prou, ja un altre dia.
Clar, no,
de dia.
Home, pues, clar, exacte. Al matí, això un diumenge t'aixeques al matí en lloc de mirar-la a la nit. Que la gent, jo no sé per què miren
pel·lícules. Seguides.
Jo no sé per què miren pel·lícules a la nit, perquè a mi m'encanta mirar pel·lícules al matí, aixecar-me i pum.
A mi també, però vaig a treballar.
Bueno, això ja és una altra cosa.
Ah, és un altre
clar,
problema.
Jo també, però ja les miro a classe. Que no, que no.
Després donem lliçons als pobres pares.
Que no.
Joel Carnicer, que tinguis bona setmana.
Bona setmana.
I bona Setmana Santa.
I bon any.
I, bueno, sí, s'ha acabat ja el bon
sí,
any.
Sí, ja s'ha acabat.
Escolta, i no, i l'altre dilluns és Dia de la Mona, o sigui que fins d'aquí 3 setmanes.
Oh, pues mira, arribaré moreno i tot.
Què faràs per el Dia de la Mona?
Pues,
no ho tens,
pues encara. El Dia de la Mona sí, però aniré un moment a donar un tomb.
Un moment.
Aniré un dia o dos a Logroño a donar un tomb.
Ah, a Logroño.
Però la Mona la passo aquí.
Vale. Una abraçada.
Una abraçada, Ricard!
Doncs apa, que sóc el Ricard Álvarez, ens plantem a la una de la tarda. Després hi tornem al migdia de Cope Lleida amb els bocins d'història i amb la radiografia des de Lleida.
És la una, a les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Per Aragonés ha firmado esta mañana la convocatoria de elecciones en Cataluña para el próximo 12 de mayo. Mientras los políticos mueven las fichas y calendarios en función de sus intereses, suele pasar que los problemas reales, los que nos afectan a todos nosotros, a los ciudadanos, acaban por asomar la cabeza por pura presión. Te hablo de la rebelión en las cárceles que no protagonizan los presos, sino los funcionarios de prisiones en Cataluña y que afectan a más de 4.000 reclusos que permanecen confinados en sus celdas desde que la semana pasada se iniciaran las movilizaciones. Movilizaciones que, por cierto, empiezan a verse también en otros puntos de España. Hoy mismo ha habido protestas en las entradas a cárceles de Málaga o Alicante. En Cataluña estamos viendo hasta barricadas para bloquear los accesos a las prisiones. El detonante ha sido el asesinato la semana pasada de una cocinera en la prisión de Mas d'Enric, en Tarragona. Fue apuñalada por un preso que estaba condenado por asesinato y que tenía antecedentes violentos en prisión. Aún así, este preso tenía acceso a la cocina donde trabajaba y donde podía acceder a utensilios que podían ser utilizados como arma. Los funcionarios en Cataluña y en general en toda España protestan por la falta de medios y por la falta de seguridad. El sistema penitenciario español está centralizado, excepto en Cataluña y País Vasco, donde las competencias de prisiones están transferidas a estos gobiernos autonómicos. Pero el problema que denuncian los funcionarios no entiende de competencias y es una situación extensible a todo nuestro país. Los datos del Poder Judicial sitúan a España como uno de los países europeos que cuenta con mayor población reclusa, casi 57.000 presos a cierre de 2023 que están internos en 92 cárceles. Más del 90% son hombres y solamente un 7% de la población reclusa son mujeres. La gran mayoría de presos cumple condena por delitos contra el patrimonio, como pueden ser robos o estafas, y después están los condenados por tráfico de drogas. A partir de ahí, hay multitud de causas, desde los homicidios a delitos relacionados con violencia de género. La mayoría de los internos tiene entre 30 y 50 años. De media, el 31% de los presos son de origen extranjero, aunque en regiones como Madrid este porcentaje se eleva al 43% y en Cataluña llega al 50%. Bueno, pues esta es la radiografía que podemos hacer ahora mismo del sistema penitenciario español. Estos datos no difieren demasiado si los comparamos con países de nuestro entorno y, desde luego, las cárceles españolas están muy lejos de parecerse, por ejemplo, a las de Sudamérica. Pero esto no quiere decir que sea fácil trabajar en ese escenario, como dicen los funcionarios que ahora se están manifestando. Todos entendemos que las prisiones no son precisamente una balsa de aceite y aunque a diario no nos acordemos de esa realidad, eso no quiere decir que no exista. Pues además de esto hay otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, te cuento que 3 personas han sido detenidas por el ahogamiento de otras 5, todas ellas migrantes, a las que obligaron a lanzarse al mar el pasado mes de noviembre en aguas de la provincia de Cádiz. Les amenazaron incluso con un machete a pesar de que algunas de ellas ni siquiera sabían nadar. Las 5 iban en una embarcación junto a otra treintena de personas. Habían salido de las costas de Marruecos con destino a España, un trayecto por el que habrían pagado hasta 12.000 euros. Y la Asociación de Tropa y Marinería Española pide a Defensa explicaciones por las maniobras que se realizaron a principios del mes de marzo en el Pirineo aragonés y que llevaron a 9 militares a ser hospitalizados. Todos han recibido ya la alta, pero tuvieron que ser evacuados por síntomas de congelación e hipotermia. Mientras tanto, Pilar, también contamos que el Colegio de la Abogacía de Madrid analiza hoy las filtraciones a la prensa que la Fiscalía ha realizado sobre las conversaciones que ha mantenido con el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid está siendo investigado por un presunto delito fiscal. Y Alberto Núñez Feijóo ha inaugurado en Madrid un homenaje al intelectual, político y colaborador de la cadena COPE, Eugenio Nasarre, fallecido en enero. El presidente del PP ha dicho que Nasarre es un hombre del presente con un pasado excepcional, cuyos valores están más vivos que nunca, así como su fe en el diálogo constructivo y su compromiso cristiano con la sociedad. Y también contamos que el obispo de Vitoria, don Juan Carlos Elizalde, será el encargado de leer mañana un mensaje del Papa en la octava edición de la Conferencia Global sobre Agricultura Familiar. Es un encuentro que acoge Vitoria con más de 200 participantes de 55 países, que debatirá sobre la agricultura familiar en el mundo con propuestas concretas para asegurar la sostenibilidad económica, social y también ambiental del planeta.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Joao Félix se reivindica ante el Atlético de Madrid.
Segundo partido contra su equipo, segunda victoria, segundo partido en el que marca. Joao Félix, recibido con silbidos por la afición rojiblanca, lanzó tras el partido este mensaje a los seguidores del Atlético.
La gente que está en la grada no sabe las cosas que pasaron aquí durante el tiempo que estuve. Como pueden ver, lo que cuentan de fuera de que me llevo mal con mis excompañeros no es verdad. Me paré a hablar con Lemar y Lino y todos pasaron y vinieron a abrazarme, a hablar conmigo, a preguntar cómo está la familia, preguntarme qué tal estaba y demás. No tengo nada en contra de ellos ni ellos en contra de mí. La gente de fuera, claro que no sabe lo que pasó aquí dentro.
Joao Félix está cedido en el Barcelona y la intención del Atlético es venderlo o cederlo la próxima temporada. Y esta tarde se concentra la selección española con el cambio de Cucurella por Gallá, que según informa el Valencia tiene una lesión muscular en el cuádriceps.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com està? Soc el Ricard Álvarez i comencem ja el migdia de COPE Lleida. 6 minuts i mig per sobre de la 1 de la tarda, amb la temperatura pujant ja per sobre dels 22 graus a la ciutat de Lleida. Són les darreres cuetades, com bé ens va avançar l'Armando Álvarez, d'aquesta pujada generalitzada de temperatures que va començar ja divendres, cap de setmana que ha estat immillorable i que encara ens va dir que duraria dilluns i dimarts. Per tant, avui és dilluns i s'està repetint aquest, bueno, aquesta sensació, no, no, sensació tèrmica no, perquè és que realment la temperatura ha pujat i això és més que evident. Si mirem les temperatures mínimes, per cert, veuràs que s'han quedat altes, eh? 11 graus positius a Tàrrega, a Juneda i al Picat. Això és la mínima, eh? A Lleida, 10 graus de mínima. És la més alta des del 15 de novembre del passat any 2023. 10 graus a Cervera, 9 a Mollerussa i a Guissona, 8,5 a Balaguer, 7 a les Borges Blanques o a Solsona, 6,5 a Viella, 5,5 a Tremp, 5 a Sort, 4,5 tots positius a la Seu d'Urgell, 2 al Pont de Suert i a la cota 2.500 de Boí, 1 grau i mig i a Baqueira 1 grau, positiu, insisteixo. I si vols una temperatura negativa, ens n'hem d'anar a la Pica d'Estats, a 3.143 metres, on han baixat a mig grau negatiu. Per tant, les temperatures han pujat, no cal negar-ho. Ara, si t'estàs preguntant, i d'aquí una setmana, que és Setmana Santa, quin temps farà, no t'ho podem avançar encara. El que sí que et podem avançar és el temps que esperem per avui i de cara a demà. Ivan Álvarez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui a la província de Lleida tenim una jornada estable marcada pels intervals de núvols que podrien acompanyar-nos aquesta tarda, però sense esperar precipitacions. Amb temperatures que en general es mantindran sense grans canvis significatius, arribarem de màxim als 26 graus a Lleida, 25 a Balaguer, 24 a la Seu d'Urgell i a Tàrrega i 20 a Viella. De cara a demà dimarts tindrem un dia marcat per intervals de núvols que podrien deixar-nos alguns xàfecs ocasionals a la meitat nord. També serà un dia marcat per la presència de la calitja, aquest pols en suspensió, i en general amb temperatures que seguiran mantenint sense grans canvis. Tindrem de màxima demà 26 graus a Lleida i a Balaguer, 25 a Tàrrega, 24 a la Seu d'Urgell i 20 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Ivan. Vinga, va, que fem una ullada a la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
El Segarra-Garrigues obre la campanya de reg a l'espera que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre determini el volum d'aigua que rebrà de Rialp. Tot això arriba perquè no s'han posat d'acord amb el canal d'Urgell per repartir aquesta aigua procedent del pantà de Rialp. El president del canal diu que intentaran que tots els cultius rebin aigua durant tot el seu cicle vegetatiu. I avui s'ha inaugurat el baixador del polígon del Segre de Lleida, que ha entrat ja en funcionament amb una previsió que en facin ús uns 23.000 usuaris a l'any. Facilitarà els desplaçaments dels treballadors de la zona, així com l'accés a espais d'interès natural i cultiu. Tot i que, insisteixo, ho he dit abans, si després t'has de desplaçar caminant cap al polígon, que és molt gran, Veurem, perquè a hores d'ara la Generalitat segueix prohibint l'accés amb patinets elèctrics als trens. Però clar, si no seria ideal, tu vas amb tren fins al baixador del polígon i després amb el teu patinet te'n vas al teu lloc de treball i al tornar el mateix. Però si no, insisteixo, no sé si tindrà tant ús, o almenys el que preveuen, o no. Clar, portar una bicicleta no elèctrica, perquè clar, si no també té bateria, tampoc pots pujar al tren, ja no és tan còmode. Veurem, de totes maneres, perquè clar, tot això es fa perquè la gent deixi el cotxe a casa. És a dir, les administracions volen que compris cotxes, tu compra'l, perquè clar, si no el país no funciona. Compra'l, paga l'impost de circulació, l'IVA, evidentment. Assegura'l, paga l'IVA una altra vegada, però després no el facis anar, que contamine. És la contradicció pura i dura, però clar, comprar un cotxe no és comprar una barra de pa, ja m'enteneu, ho dic, no parlo ara del pa, ho dic perquè el cost que té és molt diferent i és molt més elevat, i després el cost de mantenir-lo és molt més elevat. Per tant, m'incentives a que compri vehicles, perquè és veritat, així hi ha una indústria que va funcionant, però després em dius, escolta, però no el facis anar, no el facis anar, però paga tots els impostos. I si no el fas anar, no et rebaixo l'impost de circulació, una altra contradicció. Home, si me'l fas comprar, no és que m'obliguis, però m'incentives. I després jo sóc obedient i el tinc tancadet a casa, rebaixa'm l'impost de circulació, perquè no estic circulant. No es contempla això, a hores d'ara, encara no es contempla. En fi, va, que fem una pausa ràpida perquè ja està aquí amb nosaltres el Joan Ramon González, anem a parlar dels bocins d'història.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Nou Parador Gualda, menú diario a 12 euros y menú fin de semana con carne a la brasa, caragols a la llauna y más exquisiteces a 18 euros. Salón para fiestas con baile y discoteca. Habitaciones reformadas con baño, televisión y climatizadas a 50 euros doble. Amplio aparcamiento y parque infantil. Nou Parador Gualda, reserva tu comida de empresa al 973-2306-65.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, muy mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Barberia Federico. Ahir i avui segueix cuidant el cabell i barbes dels seus clients. Àmplia trajectòria i professionalitat, a més d'un tracte personal, defineix el nostre equip. Estem a l'avantguarda en els diferents estils perquè el teu tall de cabell sigui l'adient a la teva personalitat. Ens agrada que els nens surtin contents de la perruqueria. Barberia Federico, al carrer Vallcalent 28 i al telèfon 973 26 65 12. Entenem la inquietud de l'home d'avui.
Em subscric? No em subscric. Em subscric? No em subscric.
Decideix-te. Subscriu-te al periòdico per entendre i més per només 45 euros i emporta't 20 euros per gastar com vulguis en un xec regal d'Amazon.es.
Em subscric al periòdico per entendre i més.
El restaurant Cal Nanet, icona de la cuina tradicional de Lleida, busca seguir ampliant la seva història amb persones que vulguin agafar el relleu dels caragols, els calçots i les carns a la brasa. Si voleu seguir endavant amb un restaurant referent a la província, poseu-vos en contacte al telèfon 690 39 31 11 o al correu calnanet@calnanet.cat. La família de Cal Nanet agraeix als seus clients tots aquests anys de fidelitat.
Pub Musical Los Santi, en la zona alta de Lleida y en su primer aniversario, te sigue ofreciendo la mejor música con todas sus tendencias. Despierta tu vena artística con un espectacular karaoke, dos pantallas y cuatro micrófonos. También fiestas de aniversario en un magnífico ambiente. Abierto tardes y noches de martes a domingo. Descubre el Pub Musical Los Santi en Torres de San Luis 5, cerca de Ricardo Viñez.
Cope Lleida. I ara sí, ja que ens acostarem ja a dos quarts de dues, ja saps que els dilluns ho fem amb els bocins d'història i ho fem amb el president de l'Associació Amics de la Seu Vella, el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Doncs molt bon dia.
Com ara t'hi deus de trobar estrany aquí, eh? Sol, a l'estudi, perquè la setmana passada estàveu quatre persones,
sí.
I dona molta vida. Eh?
Ostres, no, és molt diferent. Home, estic acostumat sempre a estar sol,
sí,
i
sí.
A l'altre costat del micro, però veure més gent, i sí, és bonic, és més bonic també.
Dona vida, la veritat és que sí.
Sí, francament que sí, jo crec que sí.
Ja sabeu que la setmana passada vam estar parlant del conte que, bueno, que han presentat des de l'Associació Amics de la Seu Vella, amb la Toñi Castillo i amb el Manuel Zamora fent les il·lustracions, un conte que serveix doncs a l'aula hospitalària de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova, doncs perquè les nenes i nens d'entre 5 i 10 anys doncs sigui més portable, no? el temps que hagin de passar allí. Alguns és menys i d'altres és massa. Doncs mentre es posen al dia dels seus estudis, doncs una de les eines que tenen, que fan a la Toñi, doncs és la del conte. I el que vam presentar, del que vam parlar la setmana passada, és un conte que té com a protagonistes el Turó de la Seu Vella i una cometa.
Exacte.
I un estel.
Un estel, sí. I bueno, penso que la gent que va sentir el programa, i un conte que no estarà a la venda, però que el que tingui molt interès en consultar-lo, pues, pot passar-se per l'associació i demanar-lo, o el dia de Sant Jordi pues, també tindrem alguns que lo pot vindre a buscar, i si vol fer una aportació voluntària, cap problema.
I tant.
I si no, també la pròpia Toñi a l'Arnau de Vilanova els tindrà. Per tant, és un conte que està a disposició, però sobretot el que ens interessa és que lo vegui la canalla, arribi a les escoles, que això sí que estem també en el projecte de divulgar-lo, i en aquest sentit penso que és una d'aquestes apostes interessants per divulgar el patrimoni, amb uns dibuixos força atractius del Manuel Zamora. I la història, bueno, és com totes les històries, és molt imaginativa, molt oberta, se pot interpretar adaptar a diferents interpretacions, millor dit així. I bé, penso
bueno,
que...
Bueno, també està bé, a vegades, sí. Que no sigui molt hermètic
no,
que doni una mica de joc.
Correcte, perquè jo del sentinella
que comentàvem... És que la imaginació és molt important, eh? És molt important avui en dia.
I tant que sí, per descomptat.
Hi ha un altre, canviant radicalment de tema, perquè això ja en vam parlar, però aquí els bocins d'història, és curiós perquè hi ha una cosa, quan dic una cosa, no, a veure si m'enteneu, què passa en aquest territori lleidatà, a la plana de Lleida, any rere any, des de fa milers d'anys. Bueno, milers. No sé si el tema dels arbres fruiters estava present abans o no.
Seria més
els ametllers potser sí, eh?
Sí, els ametllers potser seria més antic, però el que és la fruita, no, la fruita dolça a la que estem tan vinculats als lleidatans...
Sí, és cosa, relativament modern, no?
Jo quasi diria, evidentment, del segle passat, el segle XX, més enllà no aniria... Uh-huh. Puntualment sí que hi hauria fruiters, però eren molt puntuals.
Però no com explotació.
No, és com la figuera. Que jo que havia una figuera, potser a cada casa havia una figuera mm-hmm. per tenir figues, doncs hi havia un pruner, hi havia un perer o... i aquestes coses. Els àrabs sembla que són els que van introduir el rec perquè hi hagués una mica d'hort a la vora del riu, les primeres séquies són les que estan més a tocar el riu, i per tant hi hauria algun tipus de més producte hortícola, però també de lo que seria l'hortalícia en general. Per tant,
no ho deia perquè avui el que farem és parlar de la floració, que avui en dia és un espectacle, és un producte de màrqueting, si voleu, també, però també és el responsable que després hi hagi fruits i puguem menjar fruita. No ho hem d'oblidar, es tracta d'aprofitar un esdeveniment natural que ja passa.
I, de fet, aquestes mogudes que encara tenim, jo crec que totalment justes, com la majoria de la gent reconeixem, dels pagesos, que estan reivindicant que se pagui com toque l'esforç que fan de que aquesta fruita meravellosa que tenim a Lleida arribi a les nostres cases, a les nostres neveres, a les nostres taules per menjar-les, i que a vegades sorprèn el preu que s'ha de pagar quan saps el que cobren ells per fer-lo i que a vegades pràcticament...
Bueno, és que està molt separat tot plegat.
Sí,
que és veritat que tampoc tenim control de què passa entremig, doncs mira, vas al supermercat, pagues i prou. Sí, i no et preocupes del que està passant o del que ha passat per allà al mig.
Correcte. Inclús a vegades vas a Barcelona, recordo alguna botiga, a vegades se fiquen allà, fruita de Lleida, és a dir, com ja tothom està associat. I vas i veus inclús que és més barata que la que pots comprar tu aquí a Lleida.
És tremendo, això.
A la qual dius, com pot que a Barcelona, o no és de Lleida, o si és de Lleida, bueno, però clar, són aquestes compres a vegades que es fan a l'engròs i aquestes coses, i... però en fi, és el que hi ha. I de fet, bueno, és el que has dit, és a dir, des de fa... Bueno, sí que concretament s'explota la idea aquesta de la floració, que tothom estava acostumat a veure-la i no la valoraven, des de ja fa més de 20 anys, va ser el municipi d'Aitona el que va tenir la idea i va inventar una paraula meravellosa que és el fruiturisme, que és vindre a fer turisme dels arbres fruiters. Sobretot gràcies al canal, bàsicament seria l'aigua que ve del canal de Serós i el canal d'Urgell, que rega en la banda esquerra del Segre, tot el Baix Segre té unes grans plantacions que eren terrenys de secà abans, en els que solament hi havia oliveres, hi havia ametllers, hi havia arbres aquests de secà, i que actualment hi ha camps immensos que aquests fruits de pinyol, aquests que serien el paraguaio, el préssec en si, la pruna, fan una flor vermella i fan autèntics mars vermells que potser molta gent abans de que s'inventés el fruiturisme d'aquí del Baix Segre o de Lleida o del Segrià, perquè ara de fet des del Segrià pues, s'ha estès per tot el Segrià, perquè ja també es fa fruiturisme a la zona nord del Segrià, a la zona del Guaire o també a la zona inclús del Pla d'Urgell, el propi Urgell, però bueno, l'origen del projecte va ser Baix Segre i sobretot Aitona. Abans molta gent hauria recordat pues, que hi havia, per exemple, el Japó. Al Japó se fan també tradicions d'aquestes, dels arbres que també floreixen.
Sí, és veritat.
O inclús aquí a Extremadura.
Cirerers.
Allà són cirerers, correcte.
Al Japó tenen un cirerer a cada jardí, qui pot tenir jardí, eh?
Exacte. Sí. No. I a la vall del Jerte també, a la zona d'Extremadura, també són floracions d'aquestes, però probablement la força que agafa la floració nostra és increïble perquè bueno, fa que el Baix Segre, que molta gent ni coneixia que existia, fa que tinguem bueno, més de 20.000 visitants en aquestes 2-3 setmanes que ara estem en plenitud. Aquest any ha vingut més o menys normal quan s'esperava la floració i veritablement és un espectacle que és recomanable en tots els sentits. Es pot veure, la setmana passada també vam fer dues activitats, una des de Gardeny el dissabte amb el grup de recerques de les Terres de Ponent, presentar un llibre dintre de l'any Joan Oró, que era l'arribada de l'home a la lluna, i des d'ahir es pot veure la floració, el que no tinc ganes de baixar molt cap avall, des d'ahir es pot veure, i si no, el diumenge passat també es va visitar el que era, el diumenge passat, vull dir la setmana passada, de l'anterior, el campanar de la Sovella, des d'ahir també, si el dia està clar, també es pot veure aquesta floració. Però el més recomanable és agafar el cotxe, el vehicle que es vulgui, i baixar, i a partir del Carràs, entrar en el Baix Segre, que són soses i torres de Segre, les portes que hi hauria, dos ermites que ens donen la benvinguda a aquest territori, l'ermita de Sant Miquel, que està a Soses, al mateix costat de la carretera, en la qual és aprofitar, i jo crec que com a historiador a part de gaudir d'aquest paisatge que és el Baix Segre amb la floració, és descobrir també el seu patrimoni històric, que és un patrimoni riquíssim que té el Baix Segre, que molta gent el va descobrir durant la pandèmia, quan teníem en confinació comarcal i vam començar a viatjar per aquí, vam veure les meravelles que hi ha des del punt de vista patrimonial històric. I l'avantatge que té el patrimoni de la pedra, el patrimoni històric, és que està als 365 dies de l'any, no solament els dies de la floració. Per tant, me sembla magnífic que la gent baixi a la floració, però molta gent, quan ha vist també molts arbres, a vegades alguns diuen, què podem fer més? Doncs hi ha pedres, hi ha història per conèixer, i si algú s'ha quedat ja saturat per el viatge, doncs bueno, dic, doncs ja tornaré després i un altre dia i vaig a veure les pedres. Aquesta ermita de Sant Miquel, que hi ha a la vora de la carretera que baixa cap a Soses, és una ermita moderna, perquè està refeta després de la Guerra Civil, però s'han recuperat realment unes trinxeres de la guerra, tenint en compte que ahir el front va estar durant 9 mesos, recordem que el Segre durant l'any 38 va ser front de batalla i hi ha tot una recreació a base d'escultures i un mapa en el qual es comenta l'última embrancida que va fer l'exèrcit republicà al novembre de l'any 38. Per tant, aquest seria un primer punt per conèixer una miqueta la història del Baix Segre en aquesta ermita, que té el paral·lel a l'altre costat del riu, una ermita meravellosa que domina molt el territori, que és l'ermita de Carrasumada, la Maredo de Carrasumada, que està al final de la serra aquella que domina Torres de Segre, una ermita que té un topònim àrab, sense cap dubte, Carrasumada, no sabem molt bé què vol dir, però que està relativament amb aquesta influència, que està sobre un poble ibèric, és a dir, excavacions que es va fer des de la secció d'arqueologia de l'IEI, van sortir restes d'un poble ibèric i amb un fossat increïble que malauradament s'ha tingut de tapar i no es pot veure, i que aquesta ermita que actualment tenim, que domina tot el Baix Segre, que té un antecedent d'època medieval, per exemple, una d'aquestes verges trobades que apareix allà quan va el pastor i se marxa, la porten al poble, se torna a marxar, i al final fan l'ermita dalt perquè la verge no vol marxar-se d'on l'han trobada. Tindria aquest origen medieval, l'ermita s'ha ampliat en el segle XVII i el segle XVIII, que és la que actualment tenim, i també hi ha un monument que recorda, amb una magnífica inscripció que diu mai més, els diferents morts d'un costat i l'altre que va haver en el dels pobles del Baix Segre durant la Guerra Civil. Per tant, sempre estem jugant amb aquesta història en el Baix Segre d'antiga, perquè tenim jaciments des d'època de l'edat del bronze o més antics, a el que seria la Guerra Civil, que va marcar molt per aquest front que durant 9 mesos va estar. Hi va haver l'última batalla important a Catalunya, que va ser la del novembre del 38. El poble d'Aitona, evidentment. Aitona, bueno, Torres de Segre, a part de tenir també la pròpia església, que també va ser refeta després de la guerra, el pont i l'origen templer, que té restes encara del castell templer que va haver i després hospitaler, té, potser no hem d'oblidar-nos, el campament a Utxesa de los que van fer la canadenca, los treballadors de la canadenca que van fer aquest canal. Mal dit de Serós, perquè acaba Aitona, el terme d'Aitona, no arriba al terme de Serós, però és el que va fer Pearson l'any 1914 per poder portar l'aigua amb un salt de 40 metres, que és el que hi ha al final, a la vall de Carretalà, perquè es pugui produir energia elèctrica. Va ser la primera gran producció d'energia elèctrica que es va fer a Catalunya. Després, de seguida, es va inaugurar una a Capdella per un altre, aquest era ja català, no era, era el propi riu, que va apostar per fer una cosa molt més complicada, que va ser tota la part aquella d'Estangento, la part de la Vall Fosca.
Déu-n'hi-do.
Però van ser els dos competidors que el que va guanyar en la batalla, diríem, industrial o comercial, va acabar sent el Pearson, perquè després va fer la central de Camarasa i la central de Talar. Però aquesta primera, aquesta presa que ens agafa l'aigua a Lleida a l'arribar amb les comportes i s'aporta i deixa el Segre sempre mig sec, que després aquesta aigua del canal s'aprofita a vegades també per subministrar aigua de boca als pobles d'aquest costat o inclús per regar, però que bàsicament l'objectiu és fer energia elèctrica, és interessant, i tot això es pot explicar amb aquest campament que hi ha a Utxesa i que està al terme de Torres de Segre. Aitona, amb Serós podríem dir que són els dos pobles que juguen a ser la capital del Baix Segre, tenen aquesta competència, diríem, sana, qui és més...
Bueno, sana.
Sí, diguem-lo així, amb tot el carinyo, exactament. Clar, Aitona està al centre, Aitona va ser el que va tenir la idea i la iniciativa de tenir precisament aquest friturisme, i actualment té un equip de voluntaris que fan de guies i expliquen magníficament les belleses del poble a la gent que ve a visitar-lo, i poden anar a veure a finca com se fa l'arbre, com se cultiva, amb pagesos que també se dediquen. Inclús tenim una tècnica de cultura últimament de turisme que també aporta molta imaginació. Aquest any inclús, la setmana passada es va fer el Festival Cruïlla, tot el Baix Segre, de música, amb la qual se va potenciar molt més tots aquests aspectes. Però des del punt de vista patrimonial, Aitona té des d'un jaciment dels més importants que hi ha a Catalunya, l'edat del bronze, que és el jaciment de Genó, que està situat al costat esquerre del riu Segre, que és on se va trobar més la primera cervesa d'Occident més antiga, cap al 1100 abans de Crist, 600 anys abans que les alemanyes.
Que per cert, tenim pendent un programa de cerveses.
Sí, sí, si ja ho sé prou, amb el senyor Torrent, que és el que va fer el producte.
Sí, senyor, no t'ho dic perquè ja no m'havien recordat més i ara que ho has dit dic, crec que tenim pendent, que és atemporal, que el podem fer com vulguem, però que el tenim pendent.
Està dependent, bases que per qüestions d'agenda i qüestions de salut, però que està recuperat el Josep, no ha hagut manera de colar-lo, però si tot va bé, probablement cap al setembre se tornarà a fer el festival de del Fitos Beer,
que bon és,
seria el moment d'aprofitar-lo i per tant aquest seria una mica el projecte. Però sí, recordar que aquest jaciment de Genó encara continua sent en un poblat la cervesa més antiga que tenim en Occident. I en un poblat que vol dir que era una vila closa, és a dir, que les cases totes estaven adossades unes a les altres, amb una única porta, i és la primera vegada que veiem un protourbanisme en Catalunya. Per tant, aquest poblat de Genó val la pena de visitar-lo i al mateix temps veure que també hi ha trinxeres de la Guerra Civil, perquè allà estan les republicanes a l'altre costat del riu. A la part d'Aitona, a part de tenir una magnífica església, l'única església del Segrià que té dos campanars, en la pròpia església a la fachada, no fetge a la vegada, és a dir, un lo van acabar en època barroca, com tots els altres campanars, l'altre es va quedar mitges, els quartos no van arribar tant, però el projecte era de fer-lo, però és l'única que té aquesta silueta en la fachada, una església barroca com tantes interessants, que es va fer en les pedres del castell de la baronia d'Aitona. Per tant, Aitona sí que durant l'època medieval va ser la capital del Baix Segre, degut a que Jaume I tenia una germanastra que era Constança, aquesta es va casar amb el Ramon de Montcada, que era una de les persones importants de l'època, estem parlant del segle XIII, per ell, per Jaume I, com el ministre de la guerra, la màxima confiança que tenia, i al casar-se amb la seva germanastra li va donar les terres que tenia Jaume I en el Baix Segre i van crear el que va ser la baronia d'Aitona, i allí van fer un castell a sobre de la població d'Aitona, un castell sobre les restes d'un castell àrab, i van fer un castell que va estar en funcionament pràcticament fins al segle XVII. A partir del XVII va quedar abandonat, i al XVI ja van fer ells un palau per estar més còmodes, que no hi ha la de perduts a la serra, a Serós. Per tant, tenim com sempre aquesta dualitat. Serós també era de la baronia d'Aitona, però llavors van fer el palau que hi ha a Serós, que també es pot visitar, passes que no estan en condicions de visita perquè és propietat encara privada, està en una situació de ruïna imminent que cal aturar i que no hi ha manera de que se pugui fer, però és un palau impressionant, grandiós, enorme, i que val la pena de que se recuperi i que explica aquesta història dels Montcada, els Montcada que van tenir el seu origen a Aitona i després a aquest palau. I quan ja el castell d'Aitona va quedar fora d'ús, el propi marquès, que després va ser de baró, va passar a marquesat, va cedir les pedres del castell perquè fessin l'església de Sant Antolí. Però Aitona, a part d'aquesta església barroca magnífica, té el que és encara el barri de la Moreria, que té aquest topònim, amb alguna casa interessant del segle XVI i que val la pena recórrer el casc antic, per recordar que la població borisca a Aitona i a Serós va ser molt important durant fins a la que va haver l'expulsió a l'any 1610. Quan se fa l'expulsió a l'any 1610 ens quedem pràcticament amb un 25% de la població. Se marxa tres quartes parts de la població del Baix Segre, que eren grans pagesos, i són els que en aquells moments potser van fer l'aposta ja per la primera floració que es va perdre. Evidentment, Serós tindria part del que hem comentat del palau, també té una església barroca magnífica, té el jaciment de Bobalà, un jaciment esplèndid, d'època visigòtica, les roques han format una necròpolis de l'edat del ferro que cal visitar, i sobretot, abans d'arribar a la granja, que ja no en tenim temps, però que val la pena que vingui gent, val la pena de que
la gent s'atansi
a Vinganya. A Vinganya és, jo crec que és el pastisset del Baix Segre, i des d'allí, envoltada de fruiters, aquest monestir trinitari, del qual, bueno, si vols parlar la setmana que ve, pues ho fem tranquil·lament.
Ho dic perquè hem començat parlant de la floració com a excusa per entendre'ns, Però, com bé deia el Joan Ramon, el patrimoni, les pedres, per entendre's,
sí, 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 correcte,
hi són tot l'any.
Sí, sí, sí.
I en molts casos són visitables.
Sí, sí.
I per tant, ens podem organitzar una ruta força interessant. Però mira, si vols ho acabem d'ampliar la, sí, la setmana vinent.
Encara hi haurà flors, potser estarà una mica de baixada la setmana que ve, però bueno, així...
Les pedres allà estaran també.
Les pedres estaran i recordant la floració que hi ha hagut, i bueno, la floració no té de pensar que és fruita, que després a l'estiu
s'ha de menjar. Que sí, és el que deia, vull dir que és molt bonic i s'ha d'aprofitar.
Exacte.
Però això és fruita després,
Vale.
Joan Ramon González, que tinguis bona setmana.
Gràcies, adeu a tots, i a veure el Baix Segre i la floració, i a menjar fruita, fruita de Lleida.
Clar que sí, gràcies. Vinga, va, que estem a punt ja per la tertúlia d'esports.
Son muy especiales todos los oyentes y ellos son oyentes de Tiempo de Juego.
En Tiempo de Juego siempre pasan cosas.
Hola, Laura. Hola, José Manuel. Y hola, Claudia.
Hola.
¿Cuántos años tienes, Claudia?
8.
¿Tú sabes dónde se conocieron tus papás?
Sí.
¿Dónde?
Aquí.
¿Aquí, en este estudio?
Sí.
¿No os conocíais de nada?
De nada, absolutamente de nada.
¿Erais de la misma ciudad?
No.
Yo soy de León.
Y yo soy de Jaén. Nos casamos en el 2013 y la niña nació en el 15.
¡Qué bueno! Claudia, ahora escuchas el programa porque sabes que aquí empezó todo.
Sí.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Esports.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Vinga, directes ja cap a les 2 de la tarda des de la nostra radiografia, on ja saps que, bueno, posem sobre la taula resultats esportius de la setmana i després també les notícies d'esports. Ben acompanyats, com sempre, amb el cap d'esports del diari La Mañana, l'Albert Escuer. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
A la seva cita mensual, aquí, en vivo i en directo, En carne i hueso, que dirien abans.
Presencialment.
Escolta, perfecte de veure't. I Xavi Pérez.
Hola, bon dia.
Què tal? Bon dia, com estàs?
Molt bé, molt bé.
T'ha tocat el sol aquest cap de setmana?
Sí, sí, un sol de Fleming, sí, bé. Sí, sí.
No, ho dic perquè jo no vaig poder per... Bueno, partits de futbol de la base, però el Xavi Pérez i el Sergi Tor se'n van anar al camp d'esports.
Oh, i tant.
Després de no sé quant temps, quants mesos o anys.
Sí, 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 sí. Bueno, vam anar a disfrutar i a saludar a l'afició.
Però vas et va parar gent,
Oh, sí, em va parar gent, mare meva.
Va fer-me més autògrafos que havia de...
Mare meva, si va parar gent.
Sí, perquè Xavi Pérez, home, al final, és una persona influent i coneguda a Lleida.
Que sí, que sí.
Sergi Tor, què tal?
Hola, bon dia. Bon
dia. Et diré que el Sergi Tor...
On està el trofeu del Albert Escuer? Jo pensava que el ponia aquí amb el trofeu per fer una foto conjunta.
Me l'he begut.
Ah, sí? Per cert, Carrera torna al Caprabo?
A veure, Sergi, no. Sergi...
David del Caprabo, mala
Sergi Tor. Sí. Tu quan entres aquí, quiet, jo et dono pas. Oh, clar,
ja m'anés tu.
És incontrolable, és el que em passa a mi quan entro per telèfon, que el tio, a vegades dic, això és descabelló.
Ell va a l'atac.
És com els braus, que els soltes.
Va a l'atac.
Sergi, estàvem amb el Xavi Pérez, que havia anat al camp d'esports. I jo deia, dic, vaig explicar una intimitat. El Sergi Tor estava contentíssim.
Clar, és que em diuen que no, me fico trist.
Ho dic perquè fa moltes setmanes jornada, que estava intentant que el Xavi l'acompanyés al camp d'esports.
Però ell sabia que hi havia un tema familiar.
No, ho sé. El Xavi no podia, no podia. Després hi vaig anar jo, però es veu que no és el mateix.
No,
amb el Xavi millor, ser, Sergi?
No. Molt bona companyia, està molt bé.
A part el vaig fer patir, filassat, sí, amb el sol,
Sí, sí.
Filassat, li vaig dir, Xavi, posa amunt. No, ja estic bé.
De pedra picada.
Mira com estic jo amb el sol, de pedra picada, exacte. Aquelles fogueres que es feien abans.
Va, anem a mirar resultats del cap de setmana. Amb hoquei femení tenim victòria del Vilassana, 0-4 a Manlleu. Tenim derrota del Cedis La Seu, que
en bàsquet,
101-62 davant del Saragossa, que la classificació s'està començant a complicar, un pelet.
N'hi ha un que ha baixat, que és el Benvibre, però haurà de pedalar el Cadí, haurà de pedalar.
Sí.
És cert que ha tingut una temporada horrible, entre lesions, jugadores americanes lesions que marxen... I és que...
Queden 5 partits, 2-3 victòries, anirien molt bé, però...
Tres? Pensava que no eren series tantes.
Bueno, si els de baix no, també van guanyant...
Ja, en el calendari,
és que hi ha enfrontaments directes, també, i aleshores, bueno, és complicat. Sí, s'ha complicat la vida. Bueno, ha tingut una mala temporada, però és una mica com el hockey, no? Bueno, sí. Pues, alguna vegada ha de passar, no? És que potser l'objectiu real del Cadí, tenint en compte en quina part del país està, en quina part del territori està, el pressupost que remena i lo difícil que es porta allí jugadores, pues potser l'objectiu és salvar.
Sempre.
No?
És que
hem tingut temporades de play-off, de copa, de competició europea...
Però el tema de la localització és molt important, eh?
I tant, home,
no és el mateix oferir-li a una jugadora, en aquest cas, un equip de Barcelona, per exemple, que un equip de la Seu.
No, i amb el Pep Ribas ho hem parlat més d'una vegada, ara fa dies que no parlem, però és cert que, precisament, a base de guanyar, a base de fer-ho bé, a base de fer play-off, a base de fer copes i a base d'anar a Europa, doncs, bueno, han aconseguit... Doncs que no costi tant portar jugadores aquí.
Això és paral·lel a la llei de
llista. Per Ribes, també. I també ho parlàvem amb Albert Folguera en l'hoquei, que portar gent aquí a llei de llista era un drama, i jugadores de bàsquet a la Seu era un drama. Bueno, afortunadament, tant uns com altres ho han aconseguit, i ara, bueno, pues ens toca una temporada de patir, però bueno, ho salvarem.
Sí. Masculí, bàsquet masculí.
Què passa?
El Força Lleida.
Normal.
Bueno, no dic res. Va perdre el seu partit, 87-72, davant del Guipúzcoa, que... era un rival directe.
Però ja comences malament.
A veure.
Ja comences malament.
Per què?
Perquè ha estat una setmana de dos partits.
Bueno,
de
sí.
No, bueno, no. És que, clar, sí. És que teníem dimecres Sant Pablo a casa.
No, i el altre d'Orense.
Bueno, sí, però...
És una setmana de tres partits.
Per això ja ho havíem parlat a la tertúlia de dilluns, però vull dir que teníem Sant Pablo i teníem Guipúzcoa.
Dos de tres.
Vull dir que era...
Sant Pablo el segon.
Un 0-2, vull dir... no hagués passat res, perquè no hagués passat res. Guipúzcoa té un equiparro i Sant Pablo doncs, ha tornat a agafar bé els dies de creuer. Bueno, traiem el de dimecres. A mi, pel meu gust, doncs, clar, és allò de què vols més, el papa o la mama. Jo potser hagués afirmat perdre contra Sant Pablo i guanyar Guipúzcoa, però allò de l'averaix, que ara ho tenim en xino, però per altra banda, no, jo a Barres Nord no vull perdre.
Però com està la categoria?
No, és que a tot això, ara ho parlàvem, el Força Lleida... amb el temporadón que està fent, perquè és que això, o sigui, el que jo ara et digui que van sisers no treu la potser és una de les temporades més espectaculars del Força Lleida.
Sí, sí, sí home, sí, sí.
I així tot van sisers i estan lluitant per aconseguir que el playoff el factor pista.
No, però és que el primer lloc està a dos victòries.
Sí, sí.
És que jo crec que aquí la gran que de la categoria és que
partit,
el primer lloc se decidirà l'última jornada, jo crec, Albert.
El problema és que...
I no sé qui pujarà.
Clar, però el problema és
el
que...
primer lloc, parlo, eh?
Sí, però el problema és que amb Corunya tenim l'averaix perdut.
Sí.
En Sant Pablo tenim l'averaix perdut.
Amb tots menys amb Estudiantes.
Amb Tizona
és molt fàcil.
I amb Guipúzcoa. Llavors, clar, això és lo que pique d'ahir, no?
Però com l'any passat, a Andorra era clar...
Perquè hi haurà molts empats aquí.
No, aquest any hi haurà abandonades d'hòsties, com deia.
És que tu, per què apostaries ara? No parlo del factor local de Lleida, que estem allà, però per què apostaries?
Jo, ara mateix, Guipúzcoa o Tizona.
Veus? Guitizona?
Perquè són els tapats...
Abans que el Corunya?
No, sí, no tenen cap mena de pressió.
Però té dos derrotes, Corunya, ara.
A Corunya li ha agafat una mica el mal d'alçada. Llavors ja ho veurem. Però a hores d'ara... A veure, que és molt complicat.
És una juguesca.
Però Corunya... Mira, el podcast que vam fer el 3x3 del Barris Nord, el Gerard Encuentra ens explicava una confidència, que era aquesta temporada, pretemporada, ens ofereixen a Goran Huskic.
Hombre, que m'agrada a mi.
Aquest que m'agrada tant. I el Gerard diu... Ah, vinga, doncs va. Clar, quan vam parlar de xifres van dir... Bueno, vale. I al cap de 3 dies firmava per Corunya pel doble de lo que li oferia Lleida. En la qual cosa, Corunya s'ha gastat molta pasta. Estudiantes, que en les properes hores doncs, es confirmarà que rescindeix el contracte de Michael Carrera, també s'ha gastat una pasta indecent. I Sant Pablo s'ha gastat una pasta indecent. Tizona, que té un molt bon equip i no és barat, no té aquesta pressió. Guipúzcoa, que té un bon equip, no és barat, però tampoc és tan car com els que he dit abans, no tenen aquesta pressió. I a més juguen molt bé.
I el nostre on
estaria? I juguen a 90-100 punts, cosa que ja jo crec que són els dos únics equips de la categoria que poden jugar a 90 punts. I jo per això ara, doncs, tenint en compte doncs, que ells, pressió zero, que a Corunya sembla que li agafa una mica el mal d'alçada i que Estudiantes és una de freda i una calenta i Burgos també, doncs jo ara potser apostaria per Guipúzcoa o Tizona.
Doncs m'agradaria perquè són dos clubs molt de poble.
Sí. A tot això queden 9 jornades, eh?
Sí, bueno.
Queda un món, eh?
Perquè volia dir una cosa.
Queden moltes,
Sí, nou jornades. I no tenim ara un mal calendari, eh? Abans sí que tenia raó quan jo el vaig dir, però ara vull dir Fuenlabrada, Betis, Clavijos, Cáceres, Alacant...
Sí.
Però ara ens arriben ja molts enfrontaments directes. El que volia dir és que em va encantar el nom del pavelló on vam jugar ahir. Arena Angulas-Aguinaga.
Sí, senyor.
Angulas-Aguinaga.
Sí.
Comprela sempre en su mejor supermercado. compraré. Home, però és molt bo, un pavelló que es diu Angula Saguinaga.
I el nostre, com se diu?
Barris Nord.
No, però, Pai Fruita. Oh.
Pai Fruita. Però, però Angula Saguinaga...
Oh, però Fruita de Lleida.
Però aquí tenim fruita, doncs és Pai Fruita.
Sí, sí, sí.
És com... És
insuperable, insuperable, insuperable. És com si aquí estigués Ferros Prudenci.
Efectivament, pavelló Ferros Prudenci.
Bueno,
pues sí. No, però, a veure, jo crec que...
El patrociner ja fa molt temps que va entrar amb el tema dels noms i aquí
no, però tenim. A mi m'encantava, home. Sí. Era tot no, és Sony, bé, Cano, sí. Grans, Angula, Saguinaga.
No, jo crec que el Força Lleida, com va dir Gerard Encuentra a la roda de premsa, i el que va tenir és una dosi d'un bany de realitat. Perquè és veritat que... I els resultats ho diuen, ens havien, no ens havien tornat bojos, és que els resultats ens deien que podíem aspirar a pujar directe a la CB. És que, però no, eh? Eren els resultats, o sigui, el mateix
equip...
I les
derrotes dels altres.
Clar, el mateix equip havia fet que... Llavors jo crec que aquest 1 que hem fet aquesta setmana, que ens deixa 2 més l'averaix de l'ascens directe, bueno, pues, en certa manera sí que és una mica de bany de realitat, perquè ara corríem el perill de que no pujar sembles un fracàs.
Sí.
I va ser que no. Sí. Vull dir, recorda les primeres tertulis que fem aquesta temporada que l'objectiu era playoff.
Sí, vale.
Playoff, no sí, factor pista, sí. Playoff. Sí. I estem lluitant pel factor pista. Aleshores, bueno...
Jo bueno, és que a més, tal com està, insisteixo, estan tan igualats i queden 9 jornades, el factor pista s'haurà de lluitar fins a l'últim dia igualment.
I al començament no pinta gaire bé.
No, per això.
Més, el Força Lleida, és veritat,
va començar molt malament,
fora de casa, va començar regular.
Sí que tenia molts lesionats, no s'acabaven d'arreglar, però va costar, eh?
Jo crec que hi ha un punt d'inflexió que és l'arribada de Cameron Cradwick.
Va ser al setembre. Va ser la
perquè
jornada
a la jornada 5-6 arriba i certament...
Bueno, i Vega, i la recuperació de Vega,
dona,
i la,
sí,
la recuperació...
Sí, sí, però és una tipologia de jugador que... És que jo no recordo haver-la tingut mai aquí a Barris Nord, Cameron Crosswick, perquè en un partit que ahir tu mires i dius... O dimecres, ostres, no, tal, però després mires números i dius, hòstia, és que com juga aquest paio, no? I jo crec que ens dona aquest equilibri que necessitàvem a la pintura. Parlàvem molt de l'abús en els triples, i si te fixes,
sí,
en les darreres jornades tirem molt menys triples,
sí,
i tant Courtois com Cameron Cradwick.
I doni dues, també.
Bueno, a veure, ells fan un 14-28, nosaltres un 9-30. El problema és que el percentatge
30,
és dolent.
Sí, però 14-28.
Però ells fan 14-28, no, però això és normal.
50%.
El bàsquet modern, 25-30 triples, els tira tal. El que passa és que nosaltres el dia de Corrià en tirem 39, el dia d'Estudiants en tirem 36. Clar, això sí que és una barbaritat. I en cap en un Cradwick, si t'hi fixes, bueno, ja hem trobat una miqueta de més d'equilibri. Jo crec que és una miqueta del clic, més enllà de que, evidentment, es recupere Javi Vega i es recupere Kenny Hasbrook, i aconseguim, doncs, ser un equip.
Jo que trobo molt interessant, per dos, la competició, com està la Lliga, perquè fa 2 anys el primer lloc va ser entre Granada i Estudiantes, que els van portar Estudiantes, però Girona guanya el playoff per Girona, i l'any passat era Andorra.
Sí, sí.
Tothom sabia que Andorra era primer, i després Palència se ho van portar per la Final Four, no? Però si aquest any, dels 8 que hi ha, seria una jugada que dic que pujarà. De primer o del play-out?
I això
és boníssim.
I no descartis el nou si és Betis.
Igual així, perquè després se'n va igual
perquè
amb el segon.
Les han passat canutes, han tallat 50.000 jugadors, han fet 50.000 històries...
Igual arriben de 2-9 al play-off i fan un 1-1 i 3-1 a Sevilla.
I jo no el voldria al play-off, Albert.
Fixa't tu.
Per això et dic que... Bueno.
No, però està la cosa molt guapa. Per això dic que el partit davant del Fuenlabrada és guapíssim per tot i la temporada està molt guapa per arribar fins l'última jornada a veure què passa.
A part d'això, que és una competició molt dura.
Sí.
La Llebor... Està avui en dia...
Bueno, jo crec que és millor que la Lliga Anglesa, Alemanya, potser estic parlant ara...
Molt més,
de la divisió.
Molt més.
Però serà... Però quan guanya la pista de la Barça, tu?
Bueno, va rotar.
Sí.
Però això pel Obradoiro, pel descens, compta.
Sí, però bueno, al final és el que passa, no? Quan jugues amb els grans, al final de temporada, doncs ahir rota la Provítola, rota Vesely...
Us faig una pregunta. Una pregunta. Si té contestació ràpida, fem, si no, no la contestem. Tu ara imagina't que el Força Lleida puja a la CB.
Hombre, que bonic.
Econòmicament, no, això què suposa?
La ruïna.
No, home, no.
3 milions d'euros.
Vale.
El 2001 no teníem ni pavelló.
3 milions d'euros.
Sí.
I vam fer pavelló i cànon.
Vale. No, jo vull saber això.
Bueno, és ara o no, que ho he de dir ara.
Un moment. Quin pressupost té actualment el Força València. Lleida?
No ho sé, perquè...
No, sí,
bueno,
ho ha canviat, sí. És veritat.
Perquè l'Ola Liaga un dia diu 1.200.000,
sí.
Després 300.000, després 500.000.
1,4, sí,
vale,
és veritat.
O sigui, estem parlant d'una mica més del doble, eh?
1,6.
No, però és veritat que cada declaració que fa...
Vale.
Jo crec que no sé si es lia, si deliberadament o no, en el que és pressupost de club, en el que és pressupost de primer equip. Clar. Que a mi el primer equip me costa pensar que el primer equip que tenim costi 1,5 milions d'euros.
Sí.
No, perquè tenim jugadors.
Sí. Deu haver partides...
Aleshores tindríem el Goran Haskic, no que s'ha anat a Corunya.
Bueno.
Però bueno, sí, seria doblar una miqueta també, sí, clar.
I allò de comprar els drets a CB...
Sí, que... clar, el que passa que ara és més barat,
vale.
I ara està prorratejat.
I aprofitar aquell que tenim per aquí Lleida...
No, això no.
O sigui, aquells drets es perdran?
S'han perdut.
Ah, s'han perdut. O sigui, allò era un actiu que tenia un valor, ja està.
Ja està, a part aquest any acabat el tema del rènting de la ciutat esportiva.
S'ha acabat tot.
Hem fet net.
Parlem del Lleida Bàsquet.
Sí, sí, el Lleida
Bàsquet. Sí,
el Lleida Bàsquet.
Ara m'he trobat el Llurba, que feia el Llurba, fotia molts anys que no...
Però, un moment, la situació del Lleida Bàsquet, és a dir, ara serà ja tancament i...
Bueno, sí, ara sí, bueno, continuaran enviant embargaments, perquè continuaran arribant embargaments, però...
Sí, no, perquè sé que feien una junta anual...
Sí, clar, l'havien de fer, sí.
I ara ja es tancarà aquest projecte...
En principi això s'hauria de tancar, ja. En principi.
Els ha penalitzat econòmicament, persones individuals?
Moltíssim.
És a dir, els ha penalitzat econòmicament per tenir el valor del que aquestes persones a nivell individual, Ferran Vidal, Llurba, Tino Torres,
Solsona...
Però que en el seu moment, l'Albert ho sap, això de la CB valia molts diners, accedir a la CB.
Bueno, entre pitos i flautes, entre 4.5 i 5 milions d'euros.
Sí, estem parlant de fa 15 anys, ja.
No, quan puja a l'Andorra.
I a part de tot això, tenies que tindre una canxa...
I a part del pavelló.
Per això dic que el 2001 no teníem ni pavelló.
Abans no teníem.
No, i bueno, ara tenim el pavelló, tenim l'afició, i bueno, faltarien els diners, però jo crec que en cas de pujar a la CB, home... No hi hauria d'haver problema, perquè, entre altres coses, el bàsquet és l'únic esport d'aquesta ciutat que ha estat capaç d'enganxar tota una ciutat cada 15 dies. Perquè a l'ACB, sí, recordem que el pavelló es fa de 5.050 seients i al mes de gener ja estem mirant d'ampliar-lo perquè no pot ser. I és quan se fa aquesta anella de supletòries que hi ha ara i arribem fins als 6.100 i amb les cadires que es ficaven darrere de les cistelles, però eren 6.500 cada 15 dies,
Sí. Sobretot la primera temporada i la segona. El bàsquet jo crec que és un esport de família, que ho parlàvem ahir. Sí. Lleida és una ciutat molt freda. Sí. I el bàsquet pots estar a l'elit molts anys.
Freda de temperatura.
No, freda de temperatura, clar, és a dir, a boires. I aleshores és un esport molt dinàmic i que... I aleshores, clar, el futbol, arribar a primera divisió baixes. Perquè baixen tres. També el bàsquet baixes,
És molt difícil.
Però, clar, estaràs una o dues temporades en una ciutat com Lleida, només, perquè és normal, no? En canvi, el bàsquet pots estar com Fuenlabrada, com Breogán...
Esports de sala, a més, i això ho he comentat alguna vegada, no? Vull dir,
ara, els jugadors cobren molt d'ACB, Jo crec que més més del que generen.
Bueno, hi ha un conveni laboral. Llavors, depèn. Però, clar, és que l'esport de sala ho he comentat alguna vegada. Un partit dolent de futbol, jo recordo un partit que vaig... radiar per Cope a Badajoz, precisament. Lleida 0, Badajoz 0. És que no va passar del mig del camp. A un partit dolent de bàsquet queda 56-55 i això són 111 punts, 70 rebots, 36 canxes.
És
més dinàmic.
Cada 30 segons passa una cosa.
Sempre passa alguna cosa. I tens la mascota per allí, i tens les cheerleaders, i tens els concursos.
Això està clar.
Això per la canalla, sobretot. Doncs, és atractiu, no? Si tu la teva filla amb 10 anys la portes al camp d'esports i segurament tant
no és esportiva.
Te diu pare mai més.
Però si la portes al bàsquet amb els
xous
que fan...
Si la portes al futbol un 10 de gener t'hagués dit pare,
és
allí de llonges. Si l'haguessis portat al bàsquet...
M'haguessin tret la custòdia.
Ràpid. És que a mi m'ha passat.
Bueno, va, anem al 3 ara davant del Formentera.
Un segon, que ens falten 10 minuts per arribar a les dues. Sergi, un oient que ens envia on arriba la volta.
Davant de la mañana, davant de la mañana.
Príncep de Viana amb comptes d'Urgell.
Dijous arriba la volta i aquí no han fet, no hi ha hagut...
La volta què?
Promoció, la volta
a Catalunya.
Això
dijous.
Però la promoció no n'he vist.
Però de
Albert Square.
Però d'aquí parles.
De ciutat, de...
Opa, trucar la Rosa.
No, el cartell... A veure, el cartell que ha penjat...
Però això els agrada, curiosament.
Sergi, el cartell que m'envien, la foto és amb logo de l'Ajuntament de Lleida i l'únic que està explicant és les afectacions viàries.
Sí, clar, home.
Però no diu arriba la volta a Lleida i tot això.
I bueno, és la millor volta, diuen, de la història.
Sí, home, qui va?
Pogacar. O sigui, només Pogacar...
Sabeu per què li arriba a Lleida, no?
Perquè hem pagat 40 o 50 mil euros de
gana. Bueno, perquè l'any passat li vam donar el premi d'Imac, home, a la volta.
Sí, home, és que no va passar un metre per tota la província de Lleida.
És veritat. Però això la gent potser no ho sap. Vull dir, l'organització de la volta, és igual que la Vuelta a Ciclista Espanya, no és qui decideix on va la volta.
És qui pague.
Aquí qui paga manes. Sí, si el Guaire sí. Agafa i diu ai, que són 80.000 al Canol, tu tens una arribada a la Vuelta Ciclista Espanyola, Guaire.
Sí, sí. Sí.
Escolta, no tenim a la Vanessa, que l'hem tingut moltes vegades. Jo vaig estar dissabte al Juanjo Garra, que es va omplir, i 2-3 van perdre, i ja ho sé, 2-3 van perdre, i el Roquet es va guanyar. Se li ha posat virtualment molt complicat, eh?
Bueno, pues lo mateix que el que ha dit el llista.
Sí.
Segurament estàs per
sobre. No passa res, insisteixo, no passa res. I la Vanessa ho va dir aquí en el seu moment.
Sí,
si baixem i ja està.
Estàs per sobre de les teves possibilitats, tenint en compte la resposta que tens de la ciutat. No és una crítica al club, sinó el que parlem sempre de la ciutat. Doncs te passa el mateix que el que ha dit, te passa el mateix que el llista. Bueno, pues hem pogut gaudir de Superliga uns quants anys, doncs ja està bé. Però bueno, sí, sí. Escolta, confiem, no? Fins al final, hasta el raó, no, tot
sí,
toro,
sí,
no?
Sí,
diuen,
sí, sí. Sempre. Vinga, Sergi. 3-0, Lleida Esportiu, no, el camp d'esports.
Però Xavi Pérez ha de fer la crònica, home.
No. Xavi Pérez ja jo dic que... va haver un porter que, més de porter, era acomodador.
De futbolín, un porter de futbolín, eh?
Era un porter de futbolín, però no, a veure, el Lleida va jugar molt millor i molt bé. Em va agradar, i per passar-se bé, no? El que passa és que Formentera, pues, per mi, molt peixet.
Xuli es va reivindicar, va
entrar el 89
i va marcar.
Va marcar el 90 i el 91 va sortir com un torero. És genial, però això és l'adhesió que ha de futbol.
Per això diu Xuli.
És l'adhesió. I el que va fer un partidàs va ser Quadri.
Quadri.
Però és evident que Quadri...
Quadri és l'altre, aquell 21, el
Joao.
Molt bo. Sí. Molt bon jugador.
Però com va explicar bé l'entrenador, Quadri va jugar molt bé perquè com estava acompanyat en aquell moment. És a dir, tenia Musa per darrere, 2-0 jugant amb 10, tenia metres, però és que va fer 4 o 5 carreres espectaculars, de veritat espectaculars. L'última ja no podia. I bé, i aleshores, doncs mira, com està el bar això. 55-51, l'Europa 4-1 al camp del Terrassa, va patir també el cansament.
Clar, l'Europa va perdre, l'Hèrcules va empatar.
L'Hèrcules, després de la campanyeta del vídeo, amb és que la gent té, em perdó, els ous quadrats. O sigui, va fer una campanya a l'Hèrcules, sí, amb
de
vídeo.
De club, no d'aficionats, que de club
que
és
de
diferent.
De les 5 jugades que penjava el vídeo, 3... per mi eren fora de joc, ja, però bueno, és igual.
És igual, és
després de la campanyeta i la rajada de l'entrenador, 0-0 contra el València Mestalla, 0-0 contra la Nucía. I jo crec que ha descartat...
Sí, és l'únic, és l'únic per l'ascens.
Jo crec que Badalona i Lleida són els grans triomfadors d'aquesta jornada.
Sí.
Sant Andreu?
Sí.
Bueno. Va guanyar 1-3 fora.
Sí, no, també.
Va guanyar fora. Però Badalona ha de fallar dos vegades.
La clau...
Ha de fallar dos vegades. Hem de guanyar nosaltres, guanyar. Per la primera posició. Ara tenim ja la promoció assegurada, perquè ara està virtualment amb la victòria d'ahir, i les derrotes de Torrent i Espanyol B, per dir, això ho tenim assegurat, la promoció.
Bueno, anar complint objectius.
I ara és aquesta primera posició. En la clau, on la veus, Xavi?
No, quan vingui l'Europa aquí.
Uf, però queda molt encara.
És que igual no hi som a temps, quan vingui l'Europa.
No, és que Badalona té ara l'ascens a la mà, perquè ha de fallar dos vegades. Dos.
Bueno,
anava 0-1, anava 0-1 i aquell penal...
Però també pot fallar, eh?
Ojalà, tant de bo. Però és que nosaltres anem a Torrent i a Torrent hem de guanyar, ja no es val l'empat.
I al final és el que jo dic des de fa setmanes, és que ja no és que és el Badalona, és que són un balcó de ferro. És que els hi han fotut 17 gols.
Sí, però dimon amb 0-1, jo vaig dir que a veure i tal.
Sí, però 17 gols en contra. Un equip que en 27 jornades
rep
17 gols, és molt difícil que ara comenci a perdre.
No han tingut cap batxe, cap ni un.
No, perquè
van tenir el desembre a la Copa Federació.
Sí, però van empatar, i van guanyar 1-0, i el van salvar. No han tingut un batxe.
El puntet de Terrassa, el puntet de Manresa, el puntet de Formentera, nosaltres que ens falti.
Però bueno, el problema no és aquest, el teu. Si arribarem primers o segons.
Home,
el teu problema és el problema de ciutat.
Uf.
Bueno, això... Ja.
Sí. És o no és?
Sí, claro.
Més que el futbolístic, encara.
Sí, si no té raó, Xavi.
Bueno, hi ha una reflexió...
20 anys fa que no pugem, no. I ara mira com està la situació.
Hi ha una reflexió que m'han fet...
El surrealisme és els dos pujar. L'any que ve els dos a primera fet.
No, però a veure, hi ha una reflexió que m'han fet, i vosaltres que fa molts anys que seguiu el futbol, i és que el Lleida, i això, Albert, ho hem parlat aquí, portem 20 anys esperant que passi algo amb l'equip de futbol de la ciutat, que passi algo i que puguem lluitar.
I els penals...
I l'any que passa, tu pot prendre l'equip que l'estan alimentant econòmicament des de Lleida, dic. No, que són curiositats, però ha coincidit així, no?
Però jo crec que això és molt lleidatà i és molt social, no? La mania aquesta de mirar sempre el que fa el veí. Escolta, tu tira milles.
Sí, sí.
Tu, Lleida Esportiu, puja a primera ref, vale? I si l'any que ve, doncs el Badalona es diu Atlètic Lleida i també està aquí, cap problema.
Vale, però...
Te'n vas al camp d'esports en lloc del Ferrús i ja està. No, te treus el carnet de Lleida i tal. No, és que amb aquesta ciutat hi ha molta gent que fa 5 anys pensava en la foto... No, però fa molta gent que fa 5 anys pensava en la seva foto a xarxes amb el carnet de l'Atlètic Lleida. Perquè, clar, era l'alternativa als Esteve, i ara ragen de l'Atlètic Lleida. Llavors, focalitzem una mica, i oblida't això que dius de no, perquè la ciutat no sé què. La ciutat, bueno, m'estalviaré l'adjectiu, val? Però mirem per lo nostre. Tu ets el Lleida Esportiu?
Jo sí.
Doncs que pugi el Lleida Esportiu.
Correcte.
I la resta que fotin el que els hi donen.
Correcte, ja, això és correcte.
Perquè al final, una ciutat, un equip. Per què?
Sí, però per
si
què?
Si n'hi ha 30 i amb un hi van 4.000 persones, 4.000 socis, i els altres 29 hi van 50, no et preocupis, que els però, 29 tenen data de caducitat.
Sí, però sabem, és que quan parlem de 140.000 persones és fals, perquè futboleros són 3.000. No n'hi ha més.
Més al meu favor m'ho fiques.
Per això t'ho dic.
Més al meu favor m'ho fiques.
El que hem parlat ara. Ara imagina't, perquè la cosa anirà així, perquè tot és pervers, que anirem, estic parlant ara de ciència ficció, ara imagina't dos clubs de Lleida a primera FEP.
Bueno.
Que val? Bueno, no, s'arruïnen els dos. Però, crec jo.
Això és una mil·lerant.
Sí. Aleshores penses, hosti, anem vale. No podem i... sumar els grans esforços per
s'ha intentat, salvar. S'ha intentat, i no és possible. Bueno, doncs ja està, vull dir, s'ha intentat.
Però canviarà també l'ecosistema esportiu de tota la ciutat, un altre actor, Ve un altre actor, també canviarà l'ecosistema esportiu, No és únicament del futbol de masculí.
Però és que jo totes aquestes empreses, aquests empresaris, tu saps, Sergi, fot anys i panys que fiquen molta pasta a l'esport de Lleida. Acabem de parlar del Rodi Balàfia. Per exemple.
Sí.
La Copa Atlas és el millor torneig de futbol base que es fa en aquesta ciutat, a la demarcació
si
de Catalunya.
Si és totalment legítim, si això no parlo mai amb el debat legítim, parlo de...
Grup Ball, lo que ha ficat al Lleida, a la UE Lleida, només ho saben ells.
Grup Ball?
Ah, sí, Ball Companys.
Ah, no sabia que... A la UE Lleida, no sabia.
No, ara aquests s'han fotut un cop al cap i decideixen i a Lleida no. Que tota aquesta gent durant molts anys ha ficat molta pasta a l'esport de Lleida. Molta pasta. I ara han decidit fer això, doncs escolta, pues ja s'ho faran.
Això és el diners d'en vell.
Però és una curiositat.
La curiositat és que hagi coincidit en l'any en el que...
El
marrón és per l'Ajuntament.
Ai.
Tot i que, en certa manera, tal com ho veig jo, no és un marrón. És que d'una punyetera vegada s'haurà de posicionar. Perquè això amb el Ciurà no hem parlat alguna vegada, no passi.
Des de l'inici. És que ara ja no podem...
Bueno, doncs s'haurà de posicionar. I ja està. I posicionar és dir... Tu vas jugar aquí. Vale, el prec de condicions són aquestes. Les compleixes? Sí. En van. Perquè... I si puja l'AM?
Sí, no, i tant.
Que hem de jugar tres equips al camp d'esports? En sèrio?
Bueno,
doncs aleshores potser haurem de treure el plec de condicions i ja està. Tu compleixes? Sí. Doncs jugues tu. Hòstia, no... Fora. Ja està. Que ja sé que és impopular i que políticament molt incorrecte. Però bueno, potser serà el moment de que una vegada per totes comencem a endreçar una mica el personal perquè estem absolutament descarregats.
Bueno, tot això en parlem perquè la pilota segueix entrant, afortunadament. Home, clar, si la pilota no entrés, clar, doncs s'acabaria la història
aquí. I el Lleida Esportiu jo molt bé.
Sergi Tor, Albert Escuer i Xavi Pérez, com sempre, gràcies per acompanyar-nos. Bona setmana, la setmana vinent és Setmana Santa, l'altre dia de la Mona, o sigui que fins d'aquí 3 setmanes.
Ja estaran a veure com estarem. Primera ref.
No, i el bàsquet
a la TV.
No, hosti, ui, passaran moltes coses.
Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les 2 de la tarda. Bé, és el nostre entreteniment, els esforços que hi farem. Escolta, que acabis de passar bon dilluns. Demà hi tornem, des de Lleida, a les 12:20.